Són les 8 del matí.
Ràdio Estel.
Bon dia, salutacions, com esteu? Nosaltres encantats d'acompanyar-vos un matí més amb la versió estiu del matí a Ràdio Estel, on recuperem algunes de les millors entrevistes i seccions. Vols passar el matí amb nosaltres? Perquè ho tenim tot preparat des d'ara i fins a les 10.
El matí a Ràdio Estel.
Ara és el moment de posar la lupa una altra vegada aquest tema, no? que avui, sens dubte, doncs, gira a tota l'actualitat, que és aquesta, l'educació, no? Amb la inauguració del Saló de l'Ensenyament, no? I després també amb aquest segon dia de vaga. Però avui us volem oferir, de fet volem escoltar el testimoni d'una mestra, de les d'abans.
Exacte, primer, doncs, com deies, Mercè, parlàvem de l'educació avui, i ara és moment de recordar com era l'educació anys enrere. És per això que avui hem volgut parlar amb una mestra d'escola, de poble, de tota la vida, Mercè, que no sé si és de les que tu també et va marcar, que ara ho deies. Té 93 anys, dels quals 43 ha dedicat amb cor i ànima a la docència.
Teresa Rebull, mestra, bon dia. Moltes gràcies per acompanyar-nos, Teresa.
Bon dia, moltes gràcies a vosaltres de convidar-me.
Teresa, 93 anys, ja l'estem escoltant.
Quina energia.
És que sí.
Sí, i tant.
Com vas començar al món de l'educació?
Pues, com vaig començar? Als 20 anys. Ja era, bueno, als 17 ja era mestre, als 18 vaig fer oposicions i als 20 ja tenia plaça en propietat a Torà, que va ser el meu primer poble on vaig exercir durant 9 anys.
Mira, ja teniu una cosa en comú, Mercè.
Amb la Teresa, a Torà la Segarra, Teresa.
Sí, sí, sí.
Clar, ja feies de mestre durant 9 anys. I com era fer de mestre a Torà?
A Torà, doncs fixa't tu, venia d'aquí de les Borges Blanques, vull dir, on havia començat a fer uns dies de classe, les pràctiques, i que era una graduada on els alumnes de cada classe, doncs, més aviat reduïts, màxim 17 alumnes, i, claro, vaig a Torà i érem dos aules per homes, dos, i dues per les mestres, per les dones. Llavors jo exercia la primera aula, que era el començar, però clar, com que no hi havia parvulari, jo els agafava. I per tant tenia la classe bastant nombrosa. Però bueno, m'ho arreglava bé, eh?
I Teresa, era professora d'allò que deia de tot, d'educació general, o feia unes assignatures concretes? No. Com s'organitzava?
Sabia de fer tot. I en general, clar que sí. Vam començar amb l'enciclopèdia Álvarez, que tu potser ni saps, no n'has sentit parlar mai, i a través d'aquest llibre, el llibre de lectura, sí,
doncs tot
anàvem fent.
I Teresa...
Digues.
Sí. Digui, Teresa, que l'escoltem.
Bueno, doncs, a veure, el que estava jo fent era això. Però saps quina cosa que ha de petits ensenyar? Bé, de poesia.
La poesia.
Prendre poesies, sí? Que ells recitaven, per exemple, amb motiu de Nadal, felicitar els pares, per el dia de la mare, al mes de maig també, saps? I això doncs els enriquia més, perquè a més aprenien a memoritzar i a recitar.
Teresa, com veu l'educació d'avui dia? Ara, per exemple, amb aquestes vagues...
Sempre dic que si hi ha bons mestres, mai falla l'educació. I amb vocació, eh? Amb vocació, perquè hi ha mestres que es fan mestres, mira, perquè no saben ben sóc jo. Tampoc, eh?
I què ha de tenir un bon mestre, Teresa? Com ha de ser una bona professora, un bon professor?
Com?
com ha de ser un bon mestre o un bon professor, també recordant una mica els seus temps que vostè feia de mestre? Què ha de tenir? S'ha de portar bé amb els alumnes? Ha de ser empàtica? Com...
Ha d'estimar els infants, és això. Ja tinc una poesia, precisament, que vaig fer quan se van jubilar dos companys.
Sí?
Més tres, I dic lo que, bueno.
Doncs, Teresa, què li sembla sense que ens la pot recitar?
Mira, començo. Sí, el mestre. Guiat per un afany noble, el seu horitzó és gran. És la mainada que el crida i omple el seu ideal. Dia a dia va a l'escola, un curs, un altre. Els anys van passant, més en ell sempre perdura l'amor immens als infants. Aquests vailets s'han fet homes, han creat la seva llar i tornen un dia a l'escola on troben el mestre d'abans. Sembla que els fills li recorden els pares quan eren infants i el mestre se sent de nou jove, encara que els anys han passat. Dia a dia va a l'escola tot marcant el seu camí, repetint, com diga el mestre, que els infants vinguin a mi.
Caram!
Teresa! Al·lucidant,
no sé si avui hi ha gaires mestres que estiguin doncs, tan apassionats per la seva feina com per fer-ne poesia, eh?
Què diu, fill? Què diu?
No, que és admirable.
I tant.
Admirable, la feina de Teresa Rebull. Tornaria a ser mestra, Teresa?
I tant, sempre. Sempre, que sí.
Doncs, Teresa Rebull, la de boca ha estat un plaer que hagi passat aquí, Marta, amb nosaltres, oferint aquest testimoni de vida compromesa amb l'educació. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, a vosaltres, eh?
Una abraçada ben forta, Teresa.
Ben forta, adéu, gràcies.
Ràdio Estel.
Si aquest estiu vols continuar fent camí, a Ràdio Estel t'hi acompanyem. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, els millors moments de Camins, amb Rafa Sanahuja. Aquest estiu, la Macedònia de la ràdio continua la mar de fresca. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, els millors moments de Camins a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 3040.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Estàs escoltant els millors moments del magazín del matí a Ràdio Estel.
El matí a Ràdio Estel. El teu coworking.
I Olga Vallejo, jo necessito música per passar aquest dia...
Sí, home, i si comencem feiner? Amb el Justin Bieber, ja està tot bé, no?
Sí, fa com... No? És com molt energètic tot plegat i... que ens aporta doncs, aquesta vitalitat que potser ens costa el primer dia, no?
Energia, energia.
Marina de la Cruz, com estàs?
Bon dia.
Vols fer llistes, no?
Dèiem
que
una llista.
Fem una llista, fem sí. Un repàs, diguéssim, del que deixem enrere amb el millor i el pitjor.
I tant.
Ho dius sí, per perquè... tornar-ho a escoltar o no?
O sigui, tenim el millor de l'any, que també us diré una coseta. El millor de l'any és molt subjectiu, perquè jo volia parlar d'altres cançons, però quan que han sortit ja les seccions vaig pensar anem a actualitzar una miqueta la cosa i que no sigui sempre el mateix. I el pitjor de l'any perquè riurem una miqueta.
Hi ha no coses difícils ha en coses... el pitjor de l'any.
Jo hi ha coses molt complicades.
He tornat a mirar a veure si havia vist bé el nom de la cançó i qui la feia, perquè he pensat aquest horror
se m'ha colat un anunci. No era cap anunci, era la cançó.
Era la cançó. L'escoltarem, bueno, escoltarem el que és perquè... no faig spoilers, perquè no fem spoilers.
Clar, per on comencem?
Comencem amb això que acabem d'escoltar, que és Stay de Kid Laroi i Justin Bieber. Escoltem una miqueta més perquè ha sigut un temàs aquest any.
Justin Bieber, podríem dir que gairebé és una màquina de fer èxits, no? O sigui, tot el que fa aquest noi...
És que des que va començar tocant la guitarra... Exacte, va començar tocant la guitarra en allà una escala d'un supermercat que era i s'ha convertit en qui és ara. Un noi que ha sigut l'artista més jove en aconseguir entre 100 cançons al Billboard 100, o sigui, 100. O sigui, això és... És molt bèstia que un noi que té ara 27 anys...
Crec que 27, bé, 27. No en té ni 30.
No. Vull dir, que hagi aconseguit posar 100 cançons...
Clar, la qüestió és també aquests nois que són tan joves, no?, i que arriben tan alt després de que no es converteixin en joguines trencades, no? Vull dir, que puguin continuar, no?, amb aquesta estela.
Ja ha passat algun mal moment, Justin Bieber.
Poc li ha faltat al Justin Bieber, jo crec que perquè ha tingut molt bona... que l'han recolzat molt i, bueno, ha sortit endavant. Però, bueno, no sé jo, Justin Bieber.
I per què comencem amb ells?
Doncs perquè de Kid Laroi, per exemple, i Justin Bieber han sigut, vull dir, crec que si no és... Per mi no és el millor tema de l'any, però ha sigut un tema que ens ha acompanyat sobretot durant tot l'estiu i perquè de Kid Laroi ha fet un salt exponencial en la seva carrera. Vull dir, es va juntar amb Justin Bieber i van dir, pum, èxit. Per tant, està en la llista del millor del 2021.
Doncs ens quedem amb aquesta cançó, que podríem tornar, li donem una oportunitat, no?, perquè es quedi també aquest 2022, perquè soni una mica més.
I tant.
Però què, ens hi posem o no? De qui més volies parlar?
Ens posem al millor, perquè ja comencem amb el millor de l'any, doncs continuem amb això, que ens porten tres germans, ni un ni dos, tres, Jonas Brothers amb Marshmallow, que ens presentaven Leave Me Before You Love Me.
No sé quina percepció teniu vosaltres, però aquest perquè va ser dels darrers de l'any, no? Em sembla,
sí.
Aquest tema dels Jonas Brothers.
Va ser l'últim trimestre, jo diria.
Però acabem amb uns temes així com molt dels 80, no? Mira, escolta.
És com una mica disco, no?
No? Té com aquest punt.
Sí.
I fa la sensació que la coneixes de tota la vida.
Sí.
Potser també té algun toc d'alguna cançó que ja en sona, perquè els artistes a vegades cauen en aquesta...
Sense arribar al plagi, per no tenir problemes.
Exacte, però potser toca alguna cançó que ens sona i per això se'ns enganxa i ens agrada.
Marina, fes una cosa, presenta'ns una mica, perquè potser la gent dirà Marshmallow, qui és Marshmallow?
Qui són? Per exemple, començaré parlant de Jonas Brothers, perquè jo vaig viure tota la meva infància amb els Jonas Brothers a Disney Channel, perquè són de la factoria Disney, o sigui, tots surten d'allà.
A mi em va enganxar molt gran, que mira la Mercè, dic jo això ja.
Vull dir, van fer hasta pel·lícules al Camp Rock, vull dir, van fer coses amb la Demi Lovato, un altre artista que també va sortir d'allà.
Ara està casat, un està casat amb la... No?
Amb la Priyanka Chopra, un està casat amb el Nick Jonas, sí,
Tu dius amb la de Game of Thrones.
Amb la Sofia Turner, no?
Sí, no? Sí, vull dir que estan emparellats tots, els tres.
Els tres.
Vull dir, ja tenen... amb gent del mundillo.
Que són molt joves, també.
Són molt joves, vull dir, un arriba a la trentena i, vull dir, sí, crec que arriben a la trentena i poc més. Qui és Marshmallow? Doncs és un DJ i productor, també, d'Estats Units, i que té... Bueno, és una mica peculiar, perquè és un noi que porta una... com una caixa, diguéssim,
porta
com un
casc,
cilindre.
No? Sí, bueno, és un cilindre, exacte.
Un cilindre amb dues X als ulls i ningú sap qui és. Si busqueu una mica a Google, ja es va esbrinar qui era el noi, però sempre que fa doncs, un festival de música, sempre el veureu amb aquest casc, amb les dues creus als ulls. És molt peculiar.
I molt espavilat, perquè alliberar-te de que estiguis a qualsevol lloc,
exacte,
tothom et vegi. M'imagino que quan va a un restaurant no va amb el cilindre.
Exacte, vull dir, i sempre hi ha jugat molt amb això del cilindre, perquè, per exemple, Shawn Mendes se'l va posar una vegada i va fer com que era ell, bueno, una cosa així que dona peu a jugar, no? I segueix sent famosíssim. Per tant, molt ben jugat per part de Marshmallow. I què han fet amb aquesta cançó? Doncs han combinat el millor dels dos mons, no? Com deia Hannah Montana. Han agafat la part més...
Això ho deia Hannah Montana?
Sí, the best of both worlds, no? O sigui, la part de...
A mi tampoc em pilla, això.
És que m'he ficat molt amb la pell.
Hannah Montana també és Disney, no? Entenc.
És Disney,
és Disney. José, tu també és de la teva època? No.
No, José, tu no ho vas viure. No t'agradava la Hannah Montana.
No, que és de la seva època,
clar,
però no.
Sí, no ho va agafar.
S'ho va saltar.
Bueno, això ho deia la Hannah,
ho deia,
no?
La Hannah Montana, el millor dels dos mons.
Si ho deia la Hannah, vinga.
Va missar. Total, que això han agafat les veus dels Jonas Brothers amb aquestes bases musicals que fan i li han posat aquest ritmillo que fa Marshmello i sona així de bé.
A mi em segueix sonant a música dels 80, eh?
Sí.
Té aquest punt que... Sí, 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 sí. I que tornen els Jonas Brothers, però que...
Bueno, clar, van tenir un peron allà al mig perquè es van com cansar una mica, va haver-hi aquí una miqueta de tensió entre ells tres, van decidir parar, un va crear una família, vull dir, un té filles i tot, els altres van fer carrera en solitari i fa potser un any i mig, dos anys, van decidir tornar-se a juntar.
Amb Sucker, no?
Van... Exactament. Mm-hmm. I van dir, a veure si això torna a funcionar.
I ha tornat
van
a funcionar,
gira,
no, Marina?
I ha tornat a funcionar, sí, sí. I els agraïm, eh? Els agraïm que hagin tornat.
I ara ens proposes dos noms, no? Que
sí.
Potser...
No, i canviem si de registre, molt... ara.
Sí. Olga el pot tenir present o no?
Olga, tu el tens present, aquest?
Jo gens, quan no. L'he sentit he pensat en mira. No, és que ni em sonen els noms.
A veure, posa el José. Has ballat això, les pistes de ball?
No ho he arribat a ballar perquè hem sortit poc, eh? Però
la pandèmia.
És la pandèmia, la pandèmia. Però és un tema molt ballable a les pistes de... A les
podríem
pistes,
dir pistes de casa, no? O sigui, realment...
Sí, a les pistes de casa l'he ballat moltíssim, aquest,
sí?
Vull dir, amb els
qui
auriculars.
Qui són? Presenta'ns-els.
Són Elderbrook i Bob Moses, que són productors, els dos noms són productors, i han creat aquest temàs que és Inner Light, que acabem d'escoltar, i aquesta col·laboració, doncs, és com deia l'Olga, no en sonen gaire aquests noms, però tenen un recorregut molt interessant. Per exemple, Elderbrook és un productor que es centra molt, doncs, en aquesta part més interior nostra, aquest Inner Light és llum interior, i ho fa com per buscar-se ell mateix, per crear aquesta música i amb vivències personals. Per exemple, ha sigut pare i va dir, això és una moguda molt interessant, anem cap a dintre i busquem què podem treure, i ha tret aquest Inner Light, i va dir, i qui puc agafar jo del món de la música més electrònica que tingui potencial? Doncs Bob Moses, són dos noms, això, perquè són dos productors.
I tampoc no sona res. I m'estàs dient que aquesta cançó és del 2021, eh?
És 2021, sí, sí, sí. I està dins de l'EP de...
No podem escoltar tot, alguna cosa se'ns ha de passar.
Clar, a veure, és que és masses d'artistes, massa... Bueno, massa mai, però hi ha molta varietat d'artistes que ens acompanyen. I això està en l'EP d'Elderbrook perquè sempre ha estat molt en el... No ha estat en l'ull de l'huracà musical, sinó que ha estat més a darrere, produint, composant per altres artistes, i ara diu, no, deixeu-me anar a mi amb Bob Moses, que han estat en festivals com Coachella, el Lollapalooza, el Sonar fins i tot d'aquí, vull dir que són festivals ja molt importants. I han tret aquest...
Va,
aquest,
doncs escoltem aquest una mica tamà, més, Marina. Home. A veure... escoltant aquest tema.
Jo ballar, a mi és que l'electrònic
sí.
M'agrada.
Sí?
Sí. Clar, que per exemple... m'agrada la jota de la Maya o m'agrada la música electrònica, també.
Us he escoltat aquest matí i, ojo al dato, quin tema s'ha tret a Maya, també.
Potser a tu també t'agrada,
dia...
Maria?
M'agrada molt, sí. Crec que ha combinat sons molt bonics, com aquests, Elderbrook i Bob Moses, que també m'han fet fantàstic. I jo la posaria a la llista de les millors cançons,
millors?
Que no és la
Vinga.
Més coneguda, però... És un bon tema.
Jo tinc ganes d'arribar als pitjors, eh? A veure quina tria haurà.
Ja veureu,
quina
ja veureu. Sí?
Ja de tot? Va,
ja
pues,
de tot.
Ara cap on anem? Millor o pitjor?
Ara anem a millor.
Ah.
Anem una altra vegada millor, perquè anem cap a casa. Perquè és un nom que ens ha acompanyat des de la pandèmia i és ni més ni menys que Rigoberta Bandini amb aquest tema. Escoltem-lo abans. Sin embargo, soy humana y me he quedado aquí encerrada.
Ella és Rigoberta Bandini, un
Rigoberta
dels noms
Bandini.
Que estan... No, bueno, és que ara estic perduda. Ja ha estat escollida per Eurovisió, no?
Jo diria que no.
Encara no, eh? Ha de passar.
Falta el Benidorm Fest, no? Encara.
Ah.
És la que s'ha presentat.
A les votacions, fins fa poc, almenys, era la que estava més ben posicionada.
Oh.
Ella i unes gallegues...
Ah, sí, les marinyes, les farinyes, no una cosa
recordo,
així.
Jo però sonen molt bé, també.
Que tu diguis de casa nostra, perquè la gent la situï, no?, la Rigoberta Bandini.
Exacte, Rigoberta Bandini és una noia de Barcelona, precisament. És la Paula Ribó, que era... Ja en vam parlar en una altra secció, és d'aquella de l'envasonvas.cat, totes aquestes coses que van fer, aquella campanya de reciclatge. Exacte. I era una de les components. I va dir ella, i si faig una carrera, jo, fantàstica, de música en solitari, a la pandèmia, que sigui una cosa fantàstica... I em poso el nom de Rigoberta Bandini, que té alter ego que té ella, i que tant li fa tot. O sigui, és una artista que aposta per la música que empoderi a la dona, sobretot, i aquesta cançó que es titula Perra, un nom una miqueta, bueno, explícit, però que, vull dir, la cançó en si és meravellosa.
I, de fet, diria que Rigoberta Bandini no té ni disc, no? O sigui, que ha anat traient singles per separat, Marina, però, de fet, els concerts, no? Jo pensava, dir, però els concerts, que canta?
Sempre queden les versions.
Clar,
exacte.
No?
O sigui,
és de
molt socorrides, les versions.
També bé, i, de fet, Rigoberta Bandini també ens ha acompanyat durant tot l'estiu amb l'anunci d'Estrella d'Am, no? Que ha estat una de les grans protagonistes. Va, que encara en queda una de les millors, no?
En queda una de les millors, i tant.
I em sembla que a l'Olga li agradarà aquesta.
I tant que li agradarà a l'Olga, perquè estem parlant ni més ni menys que d'Olivia Rodrigo amb el seu Driver's License.
Estaria escoltant tot el dia aquesta cançó. És veritat que calma, no? O
calma.
Sigui, quin efecte té en vosaltres?
A mi m'agrada molt, m'agrada la seva veu i m'agraden des dels temes més moguts, els més tranquils.
Els més tranquils, i tant.
I si la vols veure en concert d'aquí un mes i un dia, pots anar a San Francisco, que comença la gira.
Una cosa, anem totes a San Francisco, jo m'hi apunto. 18 anyets té aquesta noia.
18?
18 anyets, és que va començar la... Bueno, és que Drivers la gent el va treure amb 17. Perquè era de principis d'any.
I és nena Disney.
També és nena Disney.
De High School Musical.
He vist les dues temporades.
Sí. Ho fa bé o no? Jo no les he vistes.
És bona actriu, a més.
Ens agrada.
És bona actriu i canta.
Jo
no
li poso
cara.
Veus a l'Olivia Rodrigo? Encara no li poso...
Sí, mira.
Li poso música, però...
S'assembla a l'Ariana Grande. Té com un aire, una miqueta, però més nena, no sé. No sé.
Sí. No, molt bé. Olivia Rodrigo, sens dubte, una de les cantants de l'any. I em sembla que no sé si també era una de les cançons més escoltades a Spotify,
és
no?
És que jo diria, Maria, que és la cançó més escoltada de Spotify amb aquest Driver's License, que és una cançó que en realitat és un drama, com una catedral adolescent, perquè és... Ella es treu... Clar, és que es treuen la llicència de conduir, el carnet de conduir, amb 16 anys als Estats Units. I ella se'l treu, però, oh, quina llàstima, no l'acompanya el que era la seva parella en aquell moment, perquè... ja està amb un altre, i ell això ho plasma en aquesta cançó, amb aquest... Bueno, sí, no, amb aquesta ràbia també una mica continguda, però que mira que bé que li va funcionar.
Doncs aplaudim a Olivia Rodrigo, i aquí
tant.
No aplaudim ara sí, eh?
No, que ara ja no, ara aquell... ja sí.
Atenció.
Ara prepara't, Mercè.
Del Ying al Yang, després dels temes que més han agradat el 2021, aquells, Marina, que no han acabat de trobar el seu públic. Però
no.
Això, clar, ho estàs dient, clar, és Marina...
És molt subjectiu, i tant, clar.
Però crec que de la cru contra el déjà vu.
Crec que hi haurà alguns que coincidirem,
sí.
Que és normal que no hagin agradat.
Exacte. Jo vull jugar, vinga.
Comencem amb Jesse Nelson i Nicki Minaj i el seu Voice. Hey, yo, it's the UK, Barbie and the Barbie. Love a bit of bitter and the sweet, bad boy, my recipe. Being nice, a little boring when you in between the sheep. When I ride a heat, you know I know how to please ya. Clar, és que parlem d'una de les raperes més famoses del món, que és Nicki Minaj, que abans tenia molta, molta potència i ara potser no tant, eh?
Marina, ja estàs tenint
Digues.
El primer
mira,
detractor, eh?
Mira, vale, és que... Vale, el José diu que li agrada. I jo us dic, el tema no sona malament. No sona malament. Vull dir, és un tema com així molt R&B, molt hip-hop,
sí.
Però hem d'anar una mica a les capes, al subsol de la cançó. Per què?
Per què?
Perquè Jesse Nelson és un excomponent del grup Little Mix, que si no sabeu qui són Little Mix,
no
és un grup femení, És el segon grup femení més important de la història de la música anglesa, perquè el primer va ser Spice Girls, això ja ho sabem, i ho serà sempre.
De fet, molt recomanable, ara que has dit Spice Girls, no sé sí. si l'heu vist a Movistar, fan un documental sobre el preu de l'èxit, és el subtítol de les Spice Girls, i expliquen una mica com es va crear el producte Spice Girls, no? Que jo no tenia ni idea, o sigui, recordo, he viscut el fenomen Spice Girls, però no com es va crear doncs, aquest empoderament de la dona, que en principi va néixer així, però sempre unit a la marca Spice, no? I d'aquí, bé, tot el que va passar i els intríngulis darrere d'aquestes cinc cantants, no?
Clar, doncs amb Little Mix ha passat més o menys el mateix.
Trobareu a Movistar.
El mirarem.
Exactament. Doncs amb Little Mix ha passat el mateix, perquè al final tot s'acaba, aquests grups que els posen com amb cola, amb superglue, i això al final acaba petant per algun lloc. Doncs Jessie Nelson va ser la primera que va fer un pas al costat i va decidir agafar una miqueta més aquesta carrera de hip-hop i R&B i treure's com aquesta etiqueta de niña pop que tant els havien etiquetat i tant els havien posat. Però què va dir? Doncs va dir, oh, què puc fer? Versionar i agafar la base d'una cançó que va tenir molt èxit el 2001, de Didi, que era Bad Boys for Life, i posar-li la Nicki Minaj aquí de rapera i fer aquesta versió. Doncs a la gent no li ha agradat. Han dit que no era un tema, que havien com desgraciat el tema original. I per això jo vaig dir, doncs potser, perquè dins de la música és difícil a vegades agafar temes que hagin sigut el pitjor de l'any, potser el posarem en aquesta llista.
Doncs bé, almenys escoltem-lo una mica, a veure. Em sap molt greu per aquest tema, però és que encara en venen dos o tres més.
Ara flipareu.
El següent no dubtaràs.
No. No, perquè ara parlem de Kanye West, que és un gran de la música, vull dir, ningú li pot treure aquest títol, però aquesta vegada, vull dir, crec que ha punxat amb aquest Donda Chant.
Donda, Donda, Donda. Tando, 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 tando.
No és la intro.
Ja. És la intro, això?
No, és
tota l'estona, això? Així?
Senyores i senyors, són 52 segons d'això, la cançó.
A veure, un moment.
O sigui, aquí podem pensar...
Música experimental.
És que només ho pot fer ell, això, no?
Bueno, és que clar, és una persona que ja ha fet tanta cosa a la seva vida que ha dit, ara què puc fer...
Diu a José que li agrada aquest tema, també.
José, per favor, o sigui, José, hem de parlar seriosament? No cal, oi? No cal.
L'oïda. Bé, en tot cas, queda claríssim que aquest tema és un dels pitjors del 2021 i estem tots d'acord, no?
Sí. Jo us he portat un altre tema de Kanye West, així per pujar una miqueta els ànims, que és Praise the God, que és un dels millors que té l'últim àlbum, que és Donda, el nom de l'àlbum, ojo al dato. Posem aquest Praise de Kanye West.
També fora, bueno, per mi,
Va una mica en la línia.
Hòstia,
no sé
línia.
Tu,
Això és el millor del disc,
Això
és el millor del disc.
És el don d'evolucionat.
Exacte.
De fet, Kenny West, que ara estava pensant, es volia presentar president dels Estats Units, no?
Sí, però va haver de deixar.
Va tenir com una il·luminació, però al final va deixar la...
Perquè les enquestes del 2020 crec que li donaven com un 0,8%, o sigui, era lamentable el que va fer aquest bon home. Total, que ara tornem... És que això jo no puc parar ja amb Kanye West, perquè també una altra de les pitjors cançons de l'any també és d'aquest disc, i és Jail Part 2, que la fa amb Marilyn Manson i The Baby. És que clar...
No sempre es pot tenir en cert.
No, exacte.
Vull dir que aquesta vegada doncs, ha volgut... no sé, sortir una miqueta de la seva zona de confort, direm, i fer aquestes coses, doncs, bueno, no sé. I hi ha també la polèmica que hi ha hagut perquè Marilyn Manson és una persona, bueno, de molta polèmica, de Baby també, i han anat a juntar aquests tres espècimens de la vida per fer aquesta cançó, doncs, fantàstic.
Marina, en tot cas, nosaltres estem a punt d'arribar al punt de dos quarts d'una. Ens has posat aquestes notes musicals que necessitàvem també, però, escolta, necessitàvem, no ho sé, Olga, jo ara necessito alguna cosa per quedar amb bon sabor de boca.
Hem d'acabar una mica millor, sí.
Acabem perquè jo ja pensava, com podem acabar la secció d'aquesta manera tan malament? Doncs no, l'acabem bé perquè l'acabem amb Lil Nas X i el seu Montero, Call Me By Your Name. I caught it bad just today. You hit me with a call to your place. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles in my face. Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough to fuck with me tonight. Looking at the table, all I see is bleeding white. Baby, you living a life, but nigga, you ain't living right. Cook
cocaine and drinking with your friends. You live in a dark boy.
Us agrada, Marina?
M'agrada, m'agrada.
Estàs ballant ja,
sí, sí.
Call Me By Your Name, que és una de les cançons d'aquest 2022, ens atrevim ja o no?
Sí, sí, de, bueno, 2021-2022, ja crec que aquest artista ens donarà que parlar.
És molt jove, a més.
És molt jove, jo crec que no arriba ni a la vintena, eh? 19 anys té, crec, vull dir, és un artista i a més ho està petant, sempre aboga pel col·lectiu LGBTQ+, i tot això. Aquesta cançó, Montero, Call Me By Your Name, Montero és el seu nom, o sigui, ell no es diu Lil Nas X, o sigui, aquest és el nom artístic, Montero és el seu nom propi, i Call Me By Your Name és la pel·lícula del 2017 que els dos lovers, o sigui, els dos amants es deien pel seu nom. I clar, Call Me By Your Name, diguen pel meu nom, i Montero ha posat el seu nom. Què us sembla?
Doncs mira, l'escoltarem. Què et sembla?
Ens agrada. Ens
agrada.
I el Lil Nas i el seguirem.
Oh, i tant. Marina de la Club Psicoïda Dual.
I'm guardant la vida en un pèl per poder de sobte durant molt tots els anys viscuts en el món.
Ràdio Estel.
Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més.
Cada diumenge a les 9 del matí, Tot Sardana amb Gerard Carrión. Us hi esperem.
Quan era jove, m'encantava anar a la platja i nedar amb el meu marit. L'estiu era el millor moment de l'any. Fa més de 10 anys que no veig el mar, que no trepitjo la sorra, que no sento les onades.
Com l'Enriqueta, hi ha milers de persones grans que volen gaudir d'aquests petits plaers. Dona ara i fes possible un estiu en companyia. Amicsdelagentgran.org.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquest estiu necessites CoralCard. Demana CoralCard a Laboratorios Maen Punès i gaudeix d'un descompte molt especial. Apunta el codi descompte per les teves compres durant aquest estiu a Laboratorios Maen Punès. Estel. Sí, sí, Estel. Promoció vàlida del 22 de juliol al 4 de setembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es/bases-legals.
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el santoral, les enquestes, els concursos... Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. Busca'ns, connectarem amb tu.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
El magazín del matí a Ràdio Estel. Edició estiu. Edició millors moments.
Un altre punt de vista.
Jo no sé si sabies tu que els aliments que mengem tenen un impacte en el nostre benestar, en la nostra salut i en el nostre planeta. Sabies que 6 de cada 10 malalties tenen relació amb l'alimentació? O que la producció d'aliments és responsable d'entre un quart i un terç de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle? O que incrementar la quantitat d'aliments d'origen vegetal a la teva dieta és una de les accions individuals més potents per combatre l'emergència climàtica? Bé, per tal de millorar la salut humana, la sostenibilitat ecològica del planeta, cal avançar cap a una alimentació sostenible. I en què consisteix una alimentació sostenible? Aquest serà un dels principals eixos del Gastronòmic Fòrum Barcelona, xerrades, conferències, diàlegs amb el xef, entre d'altres, en Doni Lluïsa Aduriz, el sommelier Josep Roca i la xef Carme Ruscalleda. Carme Ruscalleda, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal esteu?
Molt bé, molt bé. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres aquesta setmana tan assenyalada, Carme.
Molt de gust, de sèrio. M'agrada molt que parleu d'alimentació, que poseu en valor aquest fet que els que tenim la sort d'habitar el primer món, doncs podem triar, no?, què menjarem per esmorzar, què menjarem per dinar, per berenar, per sopar. Per tant, ja que tenim aquesta sort d'allà on hem nascut, home, fem-ho bé.
Home, totalment. Carme Ruscalleda és una, no cal presentacions, però és una de les millors xefs del món. Després de 30 anys al capdavant del mític Sant Pau de Sant Pol de Mar, cuinera, referent de tota una generació, actualment dirigeix Moments al Sant Pau de Toqui i a més transmet el seu saber en gastronomia, creativitat i sostenibilitat a través de Cuina Estudi. Carme, la manera amb la que jo menjo, que mengem tots, pot canviar el món? Fins a quin punt?
Més que canviar el món, podria redreçar-lo. Els que hem nascut a la Mediterrània som hereus d'una cultura que és molt sàvia, una cultura que es nodreix de la temporalitat de la producció. Tenim la sort, doncs, que a la Mediterrània els aliments són variats, no ens avorrim, i que cada temporada són rics en nutrients per encarar quan és l'estiu o per encarar quan fa fred, quan és l'hivern. Una modernitat malentesa ens ha desviat cap a un producte publicitat, cap a un producte presentat com a modern i trencador, i ens ha desviat d'aquella via, d'aquell aliment que teníem directe. Ara hem de reconduir-ho. Hem de reconduir-ho perquè no t'estic parlant de poesia, t'estic parlant d'una realitat tangible. Hi ha una producció d'uns pagesos que estimen el que fan, d'uns ramaders, d'uns vineters, dels que cuiden d'aquestes produccions de producte fresc, com a, sembla que no els hi dediquem tanta atenció. Per tant, potser tira tres passos enrere, fes memòria de com cuinava la teva mare o la teva àvia i porta-ho d'una manera moderna a la teva vida.
Com ho podem fer, això?
Doncs, primer de tot, reflexionant. Si no entra al teu cap, tu no hi posaràs, no ho corregiràs. Jo et diria que el primer que has de fer és anar a mercat. Anar a mercat i fer amistat amb els paradistes, el que ven hortalisses, el que ven carn, el que ven peix, el que ven fins i tot les mateixes parades s'han posat les piles i han elaborat un producte de quarta i cinquena gamma per ajudar-te a tenir una mongeta cuita, per ajudar-te a tenir una croqueta llesta. Aquest és un pont de vida perquè ho entris fresc a casa teva. A banda de que tens un equipament tècnic de fred que pots conservar millor els aliments i el mateix paradista et donarà idees de com tractar-ho. I alhora, tu aquella canalla que es fa gran a casa teva els hi transmetràs una cultura com a que sembla que ara ens l'han tallat pel mig.
Primer dia de Gastronòmic Fòrum Barcelona. Carme, fa uns dies et vèiem a la presentació de l'esdeveniment a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am, un fòrum que aquest any se centra en la sostenibilitat i un també dels diàlegs on participaràs dimecres. Per què, Carme?
Doncs perquè és la clau de tot. La sostenibilitat l'hem d'aplicar a la nostra vida personal i a la nostra vida professional. Una empresa, si no és sostenible, farà figa. I una família, si no és sostenible, també farà figa.
Totalment.
Per tant, aquesta paraula sostenible, que ara està en boca de tothom, home, analitzem-la. La clau és que convença, no? I convèncer amb els valors de la sostenibilitat, jo penso que és fàcil. Es tracta de donar corda a aquest entramat que et deia de producció que tenim al voltant. Una producció que són jardins de vida. Quan parlem dels pagesos, estem parlant de paisatge i d'un territori que ens alimenta. Si el perdem, evidentment que continuarem nodrint-nos i alimentant-nos, però no serà ni tan sa, ni tan divertit, ni tan gustatiu, ni... si el traslladem ja a la franja professional, ni tan atractiu. Pensa que els nostres productes són especialment gustosos i en aquest gustós, que és el que primer t'enganxa en una taula pública, home, perdrem pistonada en aquesta postal tan potent que som.
Clar, d'alguna manera estaves parlant, no?, de la sostenibilitat, que serà un dels eixos d'aquest fòrum. Creus que passa justament per la sostenibilitat del futur de l'alimentació?
Totalment, totalment. Tant a l'alimentació de casa teva, la privada,
sí,
com el gasto, el que representa el food cost d'un establiment. Es tracta de donar una volta de 360 graus de què tens al voltant. I al voltant hi tens coses interessantíssimes, coses que tu ajudaràs a que es mantinguin, a que es mantingui aquest atractiu. I alhora... serà sostenible, doncs, perquè ho dèieu abans vosaltres a la presentació. Els aliments que venen de molt lluny estan gastant unes energies que no cal si els tenim aquí a la vora. I fins i tot una frescor, que si han de viatjar tant també la perdem. Som en un lloc privilegiat. Evitem un lloc privilegiat fins i tot relacionat amb la salut. I aquesta salut científicament està relacionat amb l'alimentació. Per tant, home, fem un esforç mental de posar en valor l'alimentació. Mira, jo faig moltes xerrades amb escoles de primària i de secundària, universitaris, amb empreses, i sempre acabo dient, poseu la cuina i l'alimentació a la llista de les coses interessants de la vostra vida.
Avui estem parlant amb la xef Carme Ruscalleda en aquesta setmana de l'alimentació sostenible. Clar, ara ens estaves parlant, no?, que estàs fent moltes xerrades, apostant a escoles, també en entitats, però, Carme, si ens interpel·lem a un mateix, jo, com sóc un agent potencial en aquesta transició cap a una alimentació sostenible, com puc fer-ho?
Doncs pots fer-ho, primer de tot, estant convençut de tu mateixa que això és important.
Que això és important, que això és la clau, no?
Exacte.
Com bé ens estaves explicant.
Tant per tots, pel col·lectiu,
clar,
i és important per tu mateixa. I aquesta acció no es tracta de fer un sacrifici, és tot el contrari. Es tracta d'una acció que a la teva taula hi haurà més plaer, hi haurà més divertiment, la gaudiràs més, i alhora serà una prevenció de salut. Per tots aquests valors que a tu et protegeixen la teva vida i et milloren el plaer, home, si a més llavors estàs donant corda a aquesta sostenibilitat global, jo penso que val la pena que tots moguem fitxa.
Fins a quin punt és important, per exemple, aquesta fira gastronòmica?
Home, és important, i més en aquest moment, que acabem doncs, de posar-nos les piles de que tots sentim que això s'està acabant, no? Que estem arribant en aquella normalitat que tant enyoràvem. Mira, un fòrum gastronòmic com el de Barcelona posa focus a totes les produccions que hi ha agroalimentàries, a les més grans i a les més petites. Aquelles coses d'empreses petites, particulars, que tenen produccions molt, molt centrades en un lloc de territori. Per tant, focus d'atenció i les descobreixes. I alhora, evidentment, es parlarà d'alimentació, de restauració, de bars, de col·lectivitats, de cap on anem, d'aquest valor que tenim al voltant. Mm. Parlarem molt de què volem del futur dels nostres fills. I precisament en l'acció de cada un de nosaltres, naturalment que qui mana té la paella pel mànec, però és l'acció de cada un de nosaltres, a casa nostra, al nostre treball, al nostre lleure. Tots n'hem d'estar convençuts.
Carme, el passat de març vau presentar conjuntament amb l'alcaldessa de Barcelona, de Colau, aquest menú de les estacions, no?, que és una de les accions destacades d'aquest any de Barcelona, capital mundial de l'alimentació sostenible 2021. En què consisteix aquest menú de les estacions? I ja que et tenim aquí, quin seria el menú de tardor?
Doncs mira, el menú de tardor tindria tot el color de tardor. En el menú de tardor tu hi hauries de trobar moniatos, carbasses, espinacs, bledes, hi ha mongeta de desgranar primerenca, hi hauries de trobar calamar sèpies, que ara és el moment, també peixos blaus. Es tracta de que el punt d'inspiració sigui el mercat. Una xarxa de mercats que hi ha a Catalunya que si l'haguéssim de crear seria inviable. I en canvi hi són. Uns mercats que s'han posat les piles, que són refrigerats, que ens ofereixen primera gamma, que és aquesta directa fresca que ningú ha manipulat, sí, però alhora t'ajuden. I ells mateixos han produït quarta i cinquena gamma. Home, aquest punt d'inspiració d'aquests menús estacionals es tracta de que el mercat et doni aquesta idea i que facis arribar aquesta naturalesa a la taula privada i a la taula professional.
Carme Ruscalleda, d'alguna manera la gastronomia també ha passat a ser tota una experiència, no? Què els diries a aquella gent que creu, doncs, que a vegades els preus d'un menú Michelin, doncs, són desorbitants?
Busca ser una experiència i realment l'artífex que hi ha al darrere vol que sigui una experiència. Clar. Vol que copsi allò que estàs menjant. Vol que quan potser estàs parlant d'un negoci o d'un afer familiar i si s'expressa aquell sabor a la boca et conduirà a parlar de menjar. Això és el que volem, que t'emocioni. Mira, jo defenso sempre els preus amb conseqüència de... Quan tu estàs en un lloc, doncs, que és confortable, quan tu entres en un lloc que només de travessar la porta ja te n'adones que estan per la feina, que la flor és fresca, que els vidres són nets, que la taula és vestida, immaculada, sense estrips i sense taques, que la copa està repassada, que la vaixella és fina i especial per fer-te sentir tot el que hi ha desfilant en aquests plats, quan la carta no hi ha ni errades gramaticals ni hi ha estrips. I mira, ja no hem parlat encara de menjar. Quan hi ha tota aquesta posada en escena i quan t'arriba una persona que t'ofereix aquelles idees que vol que tu tastis, sí, i van desfilant i t'emocionen i tastes realment la mèdula de la naturalesa transformada en la cuina, perquè la cuina naturalment fa mangívol allò que no ho era quan era cru. Quan tens aquestes emocions, al darrere hi ha un equip humà, preus en conseqüència. Mira, quan tu vas a veure una òpera, jo no en sóc gens coneixedora de les òperes, però m'agrada molt anar-hi. I m'adonca aquell esforç que hi ha al darrere, de tot el backstage, d'aquelles tramolles, d'aquella il·luminació, de banda dels actors, els cantants més esperats del món, aquells músics, aquell confort de la sala, home... Esclar que val aquell preu, la meva butaca. I el mateix passa en la restauració. Sí que t'he de dir que aquest staff humà, perquè tinguis aquesta experiència, potser també al final hi hem de posar, com estan posant en una òpera, tots aquells títols de crèdits de col·laboradors i amics de l'òpera, perquè no caigui aquesta experiència cultural del país. I potser arribarem també en aquest punt, perquè, esclar, val diners. Maldito dinero.
Totalment. Carme, també estàs immersa en diverses campanyes per conscienciar la ciutadania del no malbaratament dels aliments, que de ben segur doncs serà un dels punts forts, sí, d'aquest congrés. Com podem consumir sense malbaratar aliments? Quin consell ens donaries?
Mira, el primer consell és que quan tu vas a fer la llista de la compra, sí, aquesta llista sigui molt, molt pensada. No vagis sense llista, perquè amb l'impuls de la compra, que està estratègicament creada, tu compraràs potser una cosa que ni menjaràs ni tenies pensat menjar i acabarà fent-se malbé a casa teva i llençant-ho. Per tant, primer, coherència amb la compra. I després, home, fem una mica de reflexió d'aquella cultura que ens som hereus, que sabíem bullir unes mongetes, doncs unes mongetes fantàstiques, o del ganxet o del sastre, o ara de desgranar, que són en temporada, i fer-ne el doble. I el primer dia els mengem bullides, sortint de l'olla, amb un raig d'oli, boníssimes, amb un tall doncs, de brat a la planxa, amb un pebrot escalivat, amb una albergínia blanca, que ara és plena temporada encara. I com que t'han sobrat, les guardes amb el suc, naturalment, perquè quedin humides. Uh-huh. Com que t'han sobrat, l'endemà pots fer doncs, un saltejadet amb col i flor, que també és temporada, amb una mica de cansalada, passades per la paella, en el punt just de saltejat de fregit, i és realment un entrant fantàstic. Però t'hauràs sobrat brou i encara t'hauran sobrat quatre granes. I això pot ser una sopa d'aquestes, com una escudella barrejada divina, que només has posat aquest brou amb aquestes quatre granes al foc, posar-hi una juliana de porro, una juliana de pastanaga, una juliana d'àpid, uns granets d'arròs, de fideus, i compres o una botifarra negra o una botifarra crua, de la crua on fas boletes com mandonguilles, o la negra la poses al final que taqui el conjunt. Fixa't. Amb la cocció d'un dia hem fet tres àpats. Venim d'aquesta cultura. Venim d'una cultura que es feia fricandó i se'n feia
un bel
més,
sí,
perquè sobre suc, i aquella mica que havien quedat trencadets, ho guardaves i en fèiem uns macarrons d'aquells de festa major. Venim d'aquesta cultura. Mm. Home, fem memòria, recuperem-ho. Però la clau està amb la compra.
Amb la compra, eh?
Ha de ser mm-hmm. adequada a allò que consumirem.
Carme, i amb aquell iogurt, que a mi just em va passar ahir, que tinc a la nevera, i dius, mare meva, ara m'ha caducat, què faig?
Home, un iogurt, tots ho sabem, un iogurt si t'ha caducat 2, 3, 4, 5 dies no li passa res.
Ah.
El que passa és que s'obliga a posar una
data, no?
Una data per seguretat alimentària. Però el iogurt és precisament un làctic fermentat que t'aguanta més dies, això ho sabem, més dies del que posa la data. Home, si passen 3 mesos, evidentment, ni per adob d'una planta. Aquí sí que jo diria, llancem-lo.
Carme Ruscallet, ha estat un plaer conversar amb tu, xef catalana,
gràcies.
Gran xef catalana. Que vagi molt bé aquesta setmana, sobretot doncs, la conferència aquest diàleg, no?, que tindreu dimecres aquí en el Fòrum, sí, Gastronòmic.
Perfecte.
Molt bé, que vagi molt bé, Carme. Moltes gràcies per estar al matí a Ràdio Estel. I justament, mira, ara en parlàvem amb la Carme Ruscallet, de l'aprofitament alimentari, el malbaratament. Doncs bé, al matí a Ràdio Estel hem trobat una entitat que fomenta justament doncs, aquests valors. És la Fundació Espigoladors, que és una organització sense ànim de lucre que lluita contra les pèrdues i el malbaratament alimentari, a la vegada que empodera a persones en risc d'exclusió social d'una manera transformadora, participativa, inclusiva i sostenible. Anna Gras, responsable de comunicació de la Fundació Espigoladors, molt bon dia.
Bon dia, gràcies per convidar-nos.
No, gràcies a vosaltres, perquè ens ha cridat molt l'atenció tota la tasca que feu, que déu-n'hi-do, tres eixos fonamentals. Sou, podríem dir, un model d'empresa social, no?, que actua amb tres necessitats socials. Quines són aquestes necessitats?
Sí, exacte. Nosaltres som una entitat sense ànim de lucre o una empresa social que naixem el 2014 per lluitar o afrontar tres reptes socials i ambientals. El primer seria aquest de reduir les pèrdues i el malbaratament alimentari. El segon és fomentar el dret a una alimentació saludable i sostenible per tota la població. I el tercer és generar oportunitats laborals i formatives a col·lectius en situació de vulnerabilitat.
Uh-huh. Clar, Anna, les xifres de les pèrdues i el malbaratament al llarg de la cadena alimentària són realment alarmants, no? Perquè ens situem amb 1 de 3 dels aliments produïts a escala mundial que són aptes pel consum humà, s'acaben descartant. 1 de 3. Què estem fent malament, Anna?
Sí, realment les xifres alarmen. Això, aquesta tercera part equival a 1.300.000 tones d'aliments que s'acaben malbaratant a tot el món. I realment és una problemàtica, no?, que és multicausal, no?, i hi ha diverses causes que la provoquen al llarg de tota la cadena alimentària. D'una banda, es deu a dinàmiques de l'actual sistema agroalimentari, no?, i per altra banda també té arrel a la societat de consum actual, que bé, com bé sabem i també ha comentat la Carme abans, no?, ja té aquesta dinàmica de potser comprar més del que realment necessitem o, bueno, de malbaratar en general, no només amb els aliments, sinó també amb altres tipus de recursos, no?, aquesta societat de l'usar i tirar en què vivim.
I que ens hem acostumat,
exacte,
no?
Exacte, i que ens hem acostumat i que, bueno, ara pues, està intentant
fer aquest canvi de xip.
Fer aquest canvi amb models també d'economia circular, no?, intenten allargar la vida dels productes.
Nosaltres doncs recomanem 100%, feu una ullada, si podeu, a espigoladors.cat, perquè un dels projectes que porteu a terme és aquest, és imperfect, no? En què consisteix? Perquè crida molt l'atenció.
Sí, exacte. Nosaltres tenim diversos projectes o línies d'acció, no?, que, bueno, ja en parlarem. I un d'ells és un obrador, no?, que tenim situat al barri de Sant Cosme del Prat de Llobregat. És un dels barris més vulnerables de l'àrea metropolitana de Barcelona. I és un obrador on elaborem conserves vegetals a partir de fruites i verdures imperfectes. O que provenen d'excedents, no? Que són les fruites i verdures imperfectes.
Clar, no? Perquè possiblement doncs, a casa igual tinguem una verdura, no? O una fruita imperfecta. Quines són les característiques?
Exacte. Hi ha un problema, no? Un problema de pèrdues alimentàries, no? Que són aquells productes que queden als camps del sector primari perquè no tenen sortida comercial. I això es produeix per diversos motius. I un d'ells és perquè hi ha criteris estètics que el mercat aplica sobre fruites i verdures i que provoquen que fruites i verdures amb un color determinat o amb una forma...
Com, per exemple, estem parlant doncs, una pastanaga que està doncs, doblegada,
o amb
no?
Tres cames, o pastanagues tres cames. Amb tres cames, no?
Sí.
O, no sé, alguna poma que potser ja està una mica tocada, no? O per alguna pedregada té alguna taca, llavors ja no entra, no?, dins dels circuits comercials habituals. D'altra banda, també és important tenir en compte que hi ha un problema de preus injustos, no? De que molts productors no poden donar sortida comercial als seus productes perquè el preu que se'ls hi paga és irrisori, no? I no els hi surt rentable. Llavors, nosaltres recuperem aquests productes.
I li doneu una nova oportunitat, no?
Exacte.
Una segona vida. Com ho feu, això?
Nosaltres recuperem productes d'aquest que han patit, no?, aquesta situació, i el nostre obrador els transformem en conserves vegetals, que són 100% naturals i artesanals, que comercialitzem sota la marca És Imperfect. Són marmelades de fruites i verdures, patés vegetals, compotes, salses, que a la vegada... No, donen oportunitats laborals també a persones, no? Perquè l'obrador funciona com una empresa de... Bueno, és de fet una empresa d'inserció des de l'abril passat.
Sí.
I això vol dir que donem feina, no?, a persones, sobretot del barri de Sant Cosme.
On puc comprar aquests productes?
Sí, nosaltres...
Són marmelades, no? Entenc.
Exacte, marmelades, patés... tenim diverses gammes de conserves vegetals. Tenim una web que es diu esimperfect.com i allà fem venda online de producte, però sobretot venem a diversos comerços del territori, de tota Catalunya. Ara mateix tenim més de 600 punts de venda i també en aquesta web hi ha un mapa on es situen, no, tots els punts de venda.
Fundació Espigoladors, Anna, aprofitant que us tenim aquí, perquè feu altres tasques, no entenc?
Exacte, nosaltres, com bueno, t'hem comentat abans... Tenim tres eixos o tres reptes, no? Un d'ells és l'aprofitament alimentari i el dret a l'alimentació saludable i sostenible, no? Aquest concepte que aquesta setmana està tan en boca de tothom. I això hi actuem, no?, des de diverses vessants o activitats, i una d'elles és l'espigolament, que és l'activitat que ens dona nom i és el nostre punt de partida, no? Què és espigolar? Espigolar és una activitat que, de fet, té arrels mil·lenàries, no ens hem inventat res, i que, sobretot a l'època medieval, es duia a terme molt i consistia en entrar als camps,
sí,
a recollir aquells aliments que havien quedat després de la collita. Llavors, nosaltres hem recuperat aquesta activitat i l'hem professionalitzat i dignificat, no?, amb la voluntat d'espigolar els camps del sector primari de casa nostra. Sempre ho fem amb el seu permís, no?, i signant acords de col·laboració. I ho fem amb l'ajuda de voluntariat, de persones voluntàries, i anem a recuperar aquells aliments, aquelles fruites i verdures que, com hem comentat abans, per diversos motius no poden tenir sortida, no?, al circuit comercial. Són fruites i verdures que després, posteriorment, distribuïm a entitats socials del territori per fomentar aquest dret a una alimentació saludable a col·lectius que pateixen situacions de pobresa alimentària.
Anna Gras, gràcies. Han estat uns minuts que hem parlat del gran projecte que porteu a terme. Ella és responsable de comunicació de la Fundació Espigoladors. Per més informació, si voleu, espigoladors.cat, que és la vostra pàgina web, o si no, també a través de les vostres xarxes socials, no?
Exacte. Nosaltres, espigoladors.cat, com has dit, és la nostra web, on podeu trobar doncs, totes les nostres línies d'acció. I, per altra banda, si voleu venir a participar com a voluntaris a les Espigolades...
Ah, també es pot fer?
Trobareu un enllaç per entrar i inscriure-vos a la nostra borsa de voluntariat. I, com bé has dit també, a les xarxes socials, a Instagram, Twitter i Facebook, també ens trobareu, no?, explicant tot allò que fem.
Anna, un plaer. Moltíssimes gràcies per haver-nos presentat el teu projecte.
Són les 9 del matí.
Ràdio Estel.
Continuem amb l'edició express del matí a Ràdio Estel, aquesta versió estiu amb la selecció d'alguns dels millors moments de la temporada. Pareu atenció, que comencem.
Al matí, a Ràdio Estel.
Avui posem la lupa, David Serra, bon dia de nou.
Hola.
A una activitat que en temps de confinament, la veritat és que ha guanyat molts adeptes, David?
Sí. No és el meu cas, però n'ha guanyat molts.
Explica'ns, anem cara a barraca. De què
sí,
ens parles, avui?
Mira, de la restauració de mobles, que, a veure, no sempre cal que siguin vells o antics, hi ha diferències entre uns i uns altres, i ara l'explicarem. No pensem ara que ens hi podem posar tots, tampoc, a posar-nos a restaurar mobles un dia per l'altre. Cal tècnica, cal un criteri. A veure, ningú n'és ensenyat i per això tenim iniciatives com el taller del moble, on a banda de restaurar mobles també ens ensenyen com es fa perquè algun dia ens hi vulguem posar. Si vols restaurar el moble, doncs a través del taller de mobles ho podràs fer. Laura Moreu és la impulsora del taller del moble. Ella és restauradora, graduada en arts aplicades. Després de molts anys donant classes a la Casa dels Oficis de Cornellà de Llobregat i a l'Escola Retaula, des de fa un temps ofereix classes de restauració de mobles. Laura, bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, quant temps fa que funciona el taller del moble?
El taller del moble, aquí, en el local que estic ara, doncs farà 7 anys. Abans havia estat a altres locals, a Sarrià, a Esplugues i a Sants. I ja, com a taller del moble, 7 anys.
I heu notat aquest augment de gent interessada en aprendre a restaurar mobles en aquests últims mesos?
La veritat és que sí, molta gent, això que dèieu, no? A l'estar en confinament es miraven els seus mobles al voltant i començaven a tenir idees.
Clar.
A més, avui en dia tenim el Pinterest, l'Instagram, que hi ha molta gent que segueix altres tallers o altres idees, i, bueno, i clar, llavors la imaginació els hi vola. I aquí els hi donàvem també ajuda, solucions a el que comentàveu abans del moble antic, o el moble domèstic, jo li dic, no?, que serien els més candidats a fer aquests aspectes més tunejats d'un moble, no?
Clar, perquè tu, s'han dit que en alguna entrevista comentaves que no és el mateix un moble antic, o hi ha diferències a l'hora de restaurar un moble antic, que un moble vell. Un moble antic entenem que és allò, un moble, per exemple, com si fos del Renaixement i tenim a casa, no? Entenc?
Clar. Un moble antic, mira, és molt difícil, no?, establir una frontera, però consideraríem un moble antic un moble, doncs, de més d'un segle i també mobles del segle XX, però que tinguin un estil molt definit, un estil art déco, o que siguin d'alguna marca o d'algun dissenyador concret. En aquest tipus de mobles que ja considerem que tenen un valor, sigui per l'antiguitat o sigui pel disseny o pel ben fet del moble, no?, perquè estan molt ben fets, doncs aquests mobles els hem més aviat de fer restauracions conservatives, que serien restauracions que van enfocades a que tinguin l'aspecte que tenien originalment, però sense eliminar la pàtina del pas del temps, no? Perquè a vegades si eliminem aquesta pàtina, doncs perden tot el seu valor. I en canvi a l'altre ja seria un moble domèstic que poden ser també mobles de final del segle XIX, a lo millor, però que són de mala execució,
sí.
O hi ha molts mobles del segle XX que han sigut reproduccions, i aquí és on ja hem de tenir aquest criteri de dir, bueno, doncs aquí, mira, si el decapem, li fem un rentat a la fusta perquè sembli més clara, o el pintem, bueno, com que ja està més amb uns criteris deontològics més, més apropiats, no?
Laura, jo és que, a veure, soc, soc un negat, negat del bricolatge en general.
Sí?
No sé
sí?
ni canviar sí. una bombeta. O sigui, partim d'aquesta base.
David.
No, de veritat, sí, no? Jo compro un moble i és horrorós, ho passo molt malament. Hi ha discussions i n'he trencat més d'un. Clar, sí. Si ara em vull posar a restaurar un moble, jo podria. Com a negat, que sóc.
A veure, hauries de tenir algú que et guiés.
No, clar, sí, això parteixo clar. De base que parteixo de vosaltres, del taller del moble, però què necessitaria? Sí. Quins coneixements necessitaria?
Bueno, mira, jo t'explico així una mica ràpid. És una cosa que estic fent des del taller, justament des del confinament. Al veure'ns a casa, dius, ara què faig amb el taller tancat? Vaig començar a pensar en un sistema d'assessorament. Aleshores, per exemple, et poso un exemple, que tu tens un moble, m'enviaries les fotos d'aquest moble, parlaríem sobre ell, diríem a veure què vols fer i tal, i a partir d'aquí te faria un pas a pas perquè no puguis perdre, no? I si hi hagués algun moment del procés més compromès, t'enviaria uns petits tutorials perquè tu diguessis, vale, doncs, com es decapa o com es pinta, què haig de fer? Sí que necessitaries una guia. El que no podem fer és agafar un moble sense tenir ni idea i dir, bueno, va, doncs, aleshores aquí és on poden passar coses, no? Però amb una mica de guia d'algú que t'assessori, doncs sí que ho podries fer. Qualsevol persona, en principi, ho pot fer.
I aquí és on feu els cursos online, perquè, clar, això també m'ha sorprès.
També és online?
No? Sí, clar. No només són presencials, que també en feu, sinó cursos online, que és el que m'ha sorprès més.
Sí, fem cursos online. Bueno, és això, que quan estàs al confinament
t'has de reinventar.
El pensament. I bueno, vaig començar com a pensar una sèrie de temes molt top, no?, que van evolucionant a mesura que tens més coneixements i aleshores doncs, ja anar donant classes online. Les faig un cop a la setmana, durant aproximadament una hora i mitja, i llavors ja explico un tema, després doncs, fem una mica de consultori que cadascú m'ha enviat la foto i parlem del moble que tenen, a veure com ho han de fer. I després també tinc unes altres connexions que són, li dic Foro de Restauradores,
sí, que és
són en castellà,
no?
Perquè tinc gent d'Espanya, bueno, des de Tenerife, Madrid, València, Pamplona, en fi, de tot arreu. I aleshores el Foro de Restauradores ja està dirigit a gent doncs, com tu, però també molt a gent professional, que potser quan estàs en un taller estàs com molt tancat, no? I necessites aquell contacte amb professionals exteriors, no? I aquest foro pues, va d'això, de que anem explicant les nostres restauracions, les del meu taller i les dels altres tallers, i ja parlem de tècniques pues, amb un nivell potser una miqueta més elevat, però que la gent que està fent el curs online també pot seguir. No?
Perfecte. Bueno. Laura, jo el que faria és convidar tothom a que entri al vostre web, al taller del moble, ara no sé si és .com o .cat, no me'n recordo.
.cat,
oi? Sí, tallerdelmoble.cat, sí. I allà està tot superben explicat.
Perfecte.
I val molt la pena, perquè a més és una distracció també, i en tens profit.
Doncs, Laura Moreu, moltíssimes gràcies, impulsadora
moltes
del taller del moble. Gràcies per haver estat amb nosaltres.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí obrim la finestra de les grans històries. Els més grans i els més petits es troben i es descobreixen a Ràdio Estel. Relats reals que ens expliquen com era la vida anys enrere. Grans històries, aquest estiu els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
En aquesta vida, hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments en vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a moverteseguro.com.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquest estiu necessites CoralCard. Demana CoralCard a Laboratorios Maen Pones i gaudeix d'un descompte molt especial. Apunta el codi descompte per les teves compres durant aquest estiu a Laboratorios Maen Pones. Estel. Sí, Estel. Promoció vàlida del 22 de juliol al 4 de setembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es/bases-legals. Ràdio Estel.
Escoltant, sentiràs.
Els millors moments del magazín del matí a Ràdio Estel.
Olor de tinta.
Aquesta olor de tinta que ja ens arriba al matí a Ràdio Estel. Estem en directe, cada 15 dies doncs, contem amb la periodista Aure Ferran, aquesta olor de tinta que ens parla doncs, de llibres, no? De bones recomanacions que ens falten, Aure?
Hola, bon dia. Doncs sí, això és el que intentarem, parlar de llibres. I avui us volia parlar de literatura infantil i juvenil, que crec que l'hem de posar en valor i a veure si amb aquesta estoneta ho aconseguim.
I a part olor de tinta, nosaltres ens fa especial il·lusió perquè avui, Aure, volem regalar llibres, no? Que no sé si està bé. Això de regalar llibres, com ho veus tu? Es pot dir així, no?
Sí, i està molt bé que en regalem. De fet, si estimem algú, el millor regal que li podem fer és un llibre. Per tant, si estimem els nostres oients, per què no els hi hem de regalar
llibres?
Clar, anava
a dir que l'Aure estima molt els oients del matí a Ràdio Estel i per això doncs, avui contem aquesta, en aquest espai olor de tinta doncs, amb un lot de llibres, no? Que hi ha llibres de tot, no?
En llibres per la canalla, en aquest cas. Ja que avui parlem de literatura infantil
molt
i juvenil,
triat.
Llibres perquè els petits de casa, les petites de casa, doncs s'engresquin a ensumar aquests llibres i descobrir-ne els secrets.
Doncs us animem que si voleu aquest lot de llibres, què heu de fer? Que fàcil, Laura, ens ho ha posat molt fàcil. La primera persona que truqui ara mateix al 93 409 2771, 93 409 2771, es porta doncs a aquest conjunt de llibres que ens ha portat avui Laura pels nostres estimats oients a l'olor de tinta. I ens deies això, no?, que avui doncs, parlàvem d'aquesta literatura infantil i juvenil, però és que abans a mi també em fa especial il·lusió perquè vens molt ben acompanyada.
Avui vinc superben acompanyada i és que ha vingut a compartir aquesta olor de tinta amb nosaltres l'Anna Manso.
Anna, què tal? Benvinguda.
Jo, encantada. Encantada de ser aquí, la veritat.
Volem saber una mica qui és Anna Manso, perquè, clar, o sigui, avui a redacció hi havia una revolució, directament, perquè tothom coneix Anna Manso, però ella és escriptora de literatura infantil i juvenil de referència a casa nostra, és escriptora i guionista, ara mateix a l'equip de la sèrie de TV3, com si fos ahir. Segur que molts oients també la coneixen com a la pitjor mare del món. Això queda dit així, però és que...
Que no, que és veritat, i a més, perdona... Que m'ha costat molt, aquest títol, que no me'l prengui ningú. Que hi ha molta gent que diu soc jo. Dic, no, jo.
Però és el teu alter ego, no? Amb ulleres tridimensionals que adopta a la seva columna setmanal al suplement Criatures del diari Ara, una experiència que ha recollit el llibre doncs, La peor madre del mundo, manual para convertirse en una madre o padres imperfectos, que ha publicat ARPA Editors. I per si fos poc, atenció, és mare de 3 fills. Jo sempre li pregunto a l'Aure, Aure, però quan et dona temps de llegir tants llibres? I l'Anna també, no? Anna Manso, tu també ets una amant de la lectura, tens temps per tot?
No, però es tracta de prioritzar. Durant un temps no anava al teatre, no anava al cinema, no anava al lloc, però llegia. És de les poques coses que quan vaig tenir fills, que jo en els articles i en el llibre els dic mec, ara ja majors i un menor d'edat a càrrec, doncs és de les poques coses a les que no vaig renunciar a llegir.
A llegir i a escriure, no? Perquè l'Anna Manso està aquí amb nosaltres a l'olor de tinta, Aure, perquè ha tret nou llibre.
Exacte, i no un llibre qualsevol. Ha tret el seu llibre número 50. L'Anna explica sempre que ella va començar a escriure quan va tenir la seva primera filla. Això vol dir fa 22 anys, oi, Anna? I amb 22 anys ha escrit 50 llibres. Vull dir que si parlem de llegir molt, jo el que no sé és d'on treu el temps per escriure 50 llibres en aquests 20 anys. On està el secret, Anna?
N'hi ha diversos. En primer lloc, la vocació i les ganes. La veritat és que ganes d'escriure llibres jo ja en tenia abans de tenir fills i la maternitat va ser l'impuls energètic per posar-m'hi. Evidentment, els primers llibres eren llibres de literatura infantil que no eren molt llargs perquè la capacitat de concentració quan fas tantes coses doncs és determinada. A mesura que els meus fills s'han anat fent més grans, vaig poder entomar projectes més llargs i vaig entrar en la literatura juvenil. Però sense abandonar mai... A mi, jo tinc un problema més, jo vaig acumulant, mai deixo coses, Vaig acumulant el guió, els articles, els llibres infantils, els juvenils ho vaig acumulant tot. I senzillament, doncs, trobant espais de sota les pedres, en aquest cas, aquest llibre, el confinament. De vegades penso que, sigut, que vaig ser jo la culpable, perquè deia, vull temps per escriure... I vinga, aquí tens uns quants mesos a casa sense fer res més.
És que jo crec que això ens ha passat a molts, que sempre tot allò que desitges Alerta perquè Compte. Passa.
Alerta que passa, et pot complir.
I amb el confinament ens ha passat una mica, no?
Sí.
D'alguna manera. La darrera proposta és aquest, el llenguatge secret, no?, que publica EDB, i on tenim una protagonista, la Maria Teresa, que és sorda i du implants. Com ens agrada aquest personatge? Un personatge inspirat en una nena real, la Jana.
La Jana, que està a punt de complir-ne 19, que és sensacional. La Jana va néixer sorda i als 2 anys van detectar-ho, i perquè tampoc és tan fàcil de detectar-ho, ara hi ha més sensibilitat, però al principi no, ara fa temps que no, no? I li van fer les operacions per fer els implants coclears, i jo he viscut, doncs, la seva creixença, la seva, no?, aquesta experiència, sempre en general positiva, però no sempre. I aleshores tenia ganes d'explicar la casuística, tenia ganes que la protagonista dugués implants coclears. Em pregunten de vegades, per una qüestió de diversitat? Dic, no, per una qüestió de normalitat. Perquè el que no és normal és que hi hagi tanta gent amb implants coclears i no hi hagi hagut ni una protagonista que en porti. I no és el tema de la novel·la, però està dins la novel·la, que és la manera amb la que m'agrada treballar les coses, no? Perquè crec que la literatura infantil se'ns penja moltes vegades l'etiqueta de pedagògica, que jo sempre penso, escolta, això a la d'adults no els hi penja, no? Què hem fet nosaltres perquè això ens pengi? I en canvi, sempre defenso que tota bona literatura, que no tota és bona, tant la d'adults com la d'infants i joves, tota bona literatura al darrere hi ha una veritat i alguna cosa per compartir que valgui la pena. I per tant, jo he intentat fer una història al màxim de bona que he pogut, on hi ha una protagonista que porta implants coclears i ja està, crec que és prou evident tot plegat.
Us he de dir que és una història preciosa. La Maria Teresa porta implants, però això és circumstancial, com ens explicava l'Anna, i el que és important és totes les altres històries que ens explica el llibre i totes les altres temàtiques que sorgeixen. És un llibre que ens parla principalment de l'amistat, que en aquest cas no sempre és fàcil, tenint en compte les circumstàncies de la Maria Teresa, però que també ens parla de la Guerra Civil i de tots els silencis que l'han envoltada i que molts de nosaltres segur que hem viscut a casa. És a dir, els nostres avis han viscut la guerra i per a molts no sempre ha sigut fàcil que ens parlessin d'aquests episodis. Doncs aquesta realitat també surt. També surt altres realitats, no? El que deia, l'amistat, la guerra civil, i sobretot aquesta relació tan especial que estableix la Maria Teresa amb dues persones grans, que també ens serveix per parlar d'altres temàtiques, com pot ser la demència o l'Alzheimer, que pateixen algunes persones grans, i que ho fa a partir de la figura de la veïna, l'Antònia, i també de l'avi de la Maria Teresa. No sé si, clar, és tot un còctel molt potent de temes, Anna, que com ho expliques o com ho trasllades en un llibre infantil perquè no sigui feixuc, perquè és que és un llibre entranyable, però és que a més és superdivertit i jo m'he passat pipa llegint-lo.
Aquest era el repte, perquè la idea sorgeix d'una visita al Matarranya, que és allà on viu la meva cunyada i el meu germà, a temporades, la meva cunyada és d'allà, al poble de Valljunquera, jo hi havia anat diverses vegades, i m'expliquen que aquell poble va ser bombardejat durant la Guerra Civil. Jo miro al voltant, miro la gent gran i penso, ostres, aquí hi ha gent que això, per tant, ho va viure. I tinc ganes d'explicar-ho per nanos, perquè són realitats que queden molt lluny. I el repte és, però com els hi puc, perdoneu-me, el col·loquialisme, endinyar el tema sense que se m'adormin? Perquè sempre m'imagino, quan et pregunten, tu t'imagines els lectors? Dic, i tant, jo m'imagino un lector que se m'adorm. I aquesta és la cosa que intento evitar. Aquí entra la Jana, aquí entra la filla de l'Anna, una de les meves millors amigues, que l'Anna m'explicava que quan la Jana era petita i s'enfadava, es treia els implants per no sentir i dir, aquí, us quedeu, hola, món, adeu, sí? I vaig pensar que era meravellós, i vaig pensar, i què li pot passar a la Jana quan es treu els implants? I aquí entra una altra cosa, és que tots els llibres, jo diria que estan molt pensats en general, jo us vaig deconstruir-lo. Aquí hi entra un llibre que és Rondalles de Catalunya, en versió d'Albert Jané, il·lustrat per Pilarín Vallès, històric llibre que jo encara conservo, on en una de les rondalles hi havia l'aigua de la vida, que quan te la prenies entenies què volien dir els animals. I aquell artefacte a mi sempre em va fascinar. Pensava, ostres, com m'encantaria. I la reivindicació de la ciutat i que els animals fossin urbans, no? La demència de l'avi evidentment ve per una el fet de que la meva mare doncs passa aquest procés en paral·lel mentre estic escrivint el llibre i la incloc fent una barreja del meu pare que es va morir fa 17 anys i perquè és el personatge del llibre és un avi masculí i l'avi Lluís, que és com es deia el meu pare, però la vivència és la de la meva mare, que està ara ja pobreta molt malament en aquest sentit de cognició.
Aure, avui ens, aquí a Olor de Tinta, no? Ens hem convidat a l'Anna Manso, que ens està presentant aquell llibre, El llenguatge secret. Jo l'estava escoltant i dic, clar, és literatura infantil i juvenil, però és que jo el vull llegir.
O sigui, és que la bona literatura infantil, l'Anna ha fet referència abans a la bona literatura, la bona literatura no té edat. Aquest llibre el podem recomanar a partir de 10 anys. Sí que és cert que un llibre el podem recomanar a partir d'una edat, perquè, evidentment, el lector ha de tenir certes eines per poder entendre el que l'expliquem. Però sempre és a partir de... Jo no suporto quan a vegades entres en una pàgina web d'alguna llibreria o d'algun lloc i et diuen de 7 a 9 anys. Què vol dir de 7 a 9 anys? Jo m'he llegit llibres que en teoria eren a partir de 7 anys i m'he passat fantàsticament. I m'he llegit aquest, que és a partir de 10 anys, i he gaudit... i ho gaudiran els adults. Per tant, és un llibre perquè llegeixin criatures a partir de 10 anys i adults, tothom a qui li agradi la bona literatura, i això passa amb aquest llibre. I Anna, crec que estàs d'acord amb mi, passa amb tota la literatura, encara que li pengem l'etiqueta d'infantil i juvenil.
Penseu que, almenys jo, quan escric, la primera lectora la que vull atrapar és a mi. És a dir, jo m'ho he de passar bé escrivint. Si un llibre no m'interessa, no l'escric. Per molt que pensi que pot vendre, per molt que pensi... No, no em faré rica, potser. Bueno, sí, si ho compreu els llibres, sí. Però enteneu-me, és a dir, a la primera persona a la que vull seduir és a mi mateixa, a la primera que intento fer riure, intento distreure, posar-li humor. L'humor és marca Manso, marca de la casa. El gradu, a diferents nivells, depèn del llibre. Aquí és una graduació tèbia, però perquè... mana molt la màgia i la tendresa, no? Estaríeu d'acord, no sé si estaries d'acord, Aure, però hi ha humor, no? Els personatges aquests dels dos coloms que estan directament inspirats amb els Dupont Dupont, no? Aquesta manera de parlar que tenen divertida. Però la primera que vull seguir és a mi. Quan a mi em diuen, escolta aquest llibre pel meu fill, i dic, sí, sí, pel teu fill, sí, però per tu també.
També.
Tu sabràs, si te'l llegeixes o no, ja t'ho perdràs, però que sàpigues que a tu també et pot agradar.
I Anna, ara estaves explicant, no?, una mica que tu a l'hora d'escriure el llibre, no?, plantejaves de veure, que no se m'adormin, no?
No se m'adormin.
Clar, plantejar-se l'escriptura d'un llibre a infants és diferent, podríem dir, de com es pot plantejar una novel·la per adults?
Doncs mira, quan alguna vegada he fet algun taller pel diari Ara, per explicar com és la literatura infantil, per escriure, he hagut de fer un esforç per explicar coses específiques, perquè l'estructura dramàtica és la mateixa, les eines són les mateixes, gairebé tot és el mateix, un 80% és el mateix, l'exigència, mira, hauria de ser més, perquè tenim una doble responsabilitat. Hem de crear lectors en present ara, no lectors futurs, sinó lectors en present ara, però perquè després continuïn. Per tant, si jo ho faig malament i perdo lectors pel món, diguem-ne, ostres, és difícil recuperar un lector que durant la infantesa o la joventut no li ha agradat llegir perquè ha llegit llibres espantosos. Per tant, molta més exigència encara. I sí, hi ha algunes especificitats que és una cosa una mica espiritual, que és connectar. Connectar amb l'esperit d'aquella persona que eres tu a determinada edat, amb les ganes de voler ser-ho i amb les ganes de voler transmetre-ho al qui tens al davant en horitzontal. És a dir, si a tu en aquests moments no tens ganes de connectar amb els nens i nenes que saps, no, ara són lectors, escolta, no t'hi dediquis. Mira-te'ls, tafaneja'ls, no sé, parla amb nebots o amb, no, si ja no en tens tant de la vora. Sí, has de voler jugar des de la posició d'adult, No és una infantilització de l'ofici. No, no, has de voler jugar. A mi de vegades em diuen, rius molt, tens molt sentit positiu. I penso, és que si no, no podria escriure la literatura infantil. Si no tingués aquest esperit de nena que defenso tant, de nena amb 52 anys, i havent viscut tot el que he viscut, que això no m'ho treu ningú.
L'Anna Manso, com a pitjor mare, té una màxima vital que signaríem tots, estic convençuda, de Mercè, que diu que és que la perfecció mata i l'humor salva vides.
Sí, sí.
I això ho trasllada perfectament a tots els seus llibres i també amb aquest El llenguatge secret, que potser que és veritat que no és tan divertit com podrien ser altres, però que sí que té aquest rerefons d'humor que li agraïm molt que hi sigui. I Anna, jo em preguntava, clar, ara els nens, els hem de cuidar, no? Els hem d'oferir aquest producte literari que els enganxi, però clar, és que tenim una competència ferotge, que és el tema de les tauletes, dels ordinadors. Ai. No sé si vosaltres, quan us plantegeu com a escriptors, no escriure aquest llibre i saps que tens, saps, aquesta tauleta
tanta
aquí,
competència.
Tanta competència, això canvia d'alguna manera a l'hora de plantejar-se el llibre o no? Simplement seguiu treballant per fer un bon producte i confieu que s'hi enganxaran igualment?
Jo en aquest cas crec que el fet de venir del món del guió m'ajuda perquè tinc una visió més àgil de l'escriptura i de com entrar els temes. Jo si sempre mirava que la primera pàgina fos excel·lent i m'hi dedicava més que la resta del capítol, ara encara més, perquè la primera pàgina és fonamental, perquè els enganxis, perquè vegin de què vas, perquè vegin que no els has enredat amb la coberta i amb el títol i que la promesa està complerta. Que els agradarà. Després, jo penso que els capítols curts ara els fem més curts i que les descripcions... Jo, per exemple, però també m'ha sortit de natural. Les descripcions me n'adono que estem en un món audiovisual, estem en un món visual, i que, per tant, les descripcions que podríem fer els autors del segle XIX o de la primera meitat del XX ja no són tan necessàries, a no ser que siguin molt importants per a la novel·la. I fins i tot en les descripcions físiques, jo també m'imposo una cosa que vaig fer-ho de manera també natural i després vaig com analitzar, no? Només descric físicament allò que és important per a la història. I en aquest cas hi aplico un biaix de gènere, especialment amb les nenes i amb les noies i amb les dones de les novel·les, perquè el nostre cos no pot ser un subjecte de tema i de camp de batalla. I, per tant, jo explico si té implants coclears perquè importa, explico si és alta o baixa perquè importa, si és grassa o prima, si importa. I, si no, que cadascú s'ho tonegi, que per alguna cosa és literatura i no és una sèrie encara. A veure.
Avui estem al matí a Ràdio Estel. Laura Ferran doncs, ens ha vingut molt ben acompanyada per Anna Manso. Ella és escriptora i guionista que va treure aquell llibre El llenguatge secret, que potser, Anna, no som, no, prou conscients que si ens enamorem dels llibres quan som petits, segurament seguirem estimant-los sempre.
A més, el que em va passar, no?, quan a les escoles em pregunten per què et vas fer escriptora, vaig dir perquè vaig tenir uns llibres que em van enamorar i em van salvar. Et salven de moltes coses, eh? Són una muralla fantàstica.
Te'n recordes del primer llibre que et va enamorar?
Mira, jo era una nena que ara fa poc ho parlava aquí, no?, que poques gràcies tenia naturals, d'aquelles la gent dibuixava, saltava, feia... No, jo llegia ràpid. I quan arribava l'hora de començar l'escola i m'havien fet anar a comprar els llibres, jo me'ls havia llegit. I no recordo un llibre en concret, però sí que recordo als 5 anys, el moment en què jo vaig fer clac i vaig unir totes les lletres i vaig dir mi mamà, me mima, mi papà, fumen pipa, i em van dir Anna Maria, perquè llavors em deia Anna Maria jo. Vaig a buscar el siguiente cuadernito. I vaig anar saltant pel passadís d'aquella escola dient, perdoneu-me, sóc l'ama del món, perquè ja sé llegir, ja ho tinc tot. No? Aquesta sensació de, uah, això és bestial.
Tenies ja una arma poderosa.
Sí. O sigui, ja està, pot caure bombes, jo sé llegir, no? I els llibres d'escola molt ben triats que vaig tenir.
Uau, Aure, o sigui, el missatge que ens està enviant avui l'Anna Manso és que és això, som prou conscients, no? També ara els pares que ens estiguin escoltant, tiets, avis, d'aquesta arma poderosa que pot ser la lectura pels nostres fills.
No sé si ho som tots, moltes famílies sí, perquè val a dir que no oblidem, normalment parlem dels grans supervivents. Els grans supervendes en aquest país són els llibres destinats a infants. Sí. Per tant, vol dir que sí que som conscients del que és. També és veritat és que no sempre és fàcil competir en tots aquests estímuls externs que parlàvem. I sí que és veritat que la canalla més petita l'engresquem a llegir més fàcilment. Després arriba aquella etapa que tendeixen a fugir una mica dels llibres i ens costarà una mica més que s'hi mantinguin, però jo crec que si ens hem enamorat dels llibres de petits, tard o d'hora hi tornarem. Per tant, el que hem de fer és facilitar-los bona literatura.
Només afegir que hi ha molta competència, però que podem convertir-ho en una complicitat. És a dir, els nens em poden trobar a mi a Instagram. I això per ells és brutal. Jo si hagués pogut trobar algú que jo admirava tan pròximament i veure-li la seva vida o què fa, o... és meravellós. Per tant, és competència i també pot ser un arma a favor que juguem per apropar.
Doncs, Anna Manso, moltíssimes... Mira, Aure, t'ho haig d'agrair, perquè, clar, Anna Manso és una d'aquelles persones... A mi ja m'havien avisat, eh? Diu, és que t'enganxarà, connectaràs. I de ben segur que tots els nostres oients també ara mateix estan...
Això és ràdio, però m'estic posant vermella, eh?
Anna Manso, ens han passat ja els minuts. Gràcies, Anna, per estar amb nosaltres. Gràcies, Aure. Avui ens ha presentat aquell magnífic llibre, El llenguatge secret, enhorabona. I res, també... com et podem seguir a Instagram, Anna?
Mira, amb el nom original d'Anna Manso.
Tal qual, així, eh? Anna Manso, directament a poder trobar.
Amb dues N's.
Sí,
i tant.
Doncs moltíssimes gràcies. Ara, normalment, aquí, Olor de Tinta, Laura ens fa aquestes recomanacions, no?, per tots aquests oients, doncs, que va, què vull llegir, ara que ve el Pont del Pilar, no?, que tenim més temps.
Doncs mira, comencem per literatura, en aquest cas, per adults. Llavors, avui us volia descobrir un escriptor que a mi em té superenamorada, que és el Ken Harouf. Ell és l'autor de la trilogia de Holt, que en aquest cas a casa nostra ha publicat el Periscopi. És una, també autor d'un altre llibre que es diu Nosaltres en la nit, que en aquest cas publica Angle Editorial, que és l'obra pòstuma, que per cert va ser portada al cinema, protagonitzada per Robert Redford i Jane Fonda. Per tant, si no l'heu vista, també us la recomano moltíssim. És un novel·lista nord-americà que va morir el 2014. Totes les seves novel·les tenen lloc a aquesta ciutat fictícia de Holt i s'inspira una mica en el poble on ell va viure durant molts anys a Colorado. La veritat és que és un autor que ens ofereix una prosa molt senzilla, que quan el comencem a llegir potser no som conscients de com de meravellosa serà la lectura dels seus llibres, però a poc a poc hi anem entrant, anem aprofundint i ens anem adonant de tot aquest treball que fa ell de descripció de personatges, tot un viatge narratiu al llarg del que és el cicle vital de les persones. Per tant, són lectures que us recomanaria moltíssim, Ken Harouf. Trobeu els seus llibres, com deia, a Periscopi o també a Angle Editorial, i doneu-li una oportunitat perquè crec que us enganxarà moltíssim. Aquesta és la meva recomanació personal, però també li hem demanat a la Núria de la llibreria Canillo de Castelldefels que ens fes la seva i que ens recomanés una novel·la que li hagi agradat.
Hola, sóc la Núria de la llibreria Canillo de Castelldefels i us vull recomanar l'últim llibre de John Bilbao, Los extraños, que ha publicat l'editorial Impedimenta. És una història senzilla amb tocs d'autoficció on recupera dos personatges ja coneguts pels seus lectors, en John i la Caterina, aquesta vegada a Ribadesella, ciutat natal de John Bilbao, on es troben vivint a la casona que els pares d'en John tenen allà. La visita inesperada d'un cosí no recordat d'en John i la seva parella farà capgirar les seves vides. Aquests estranys aniran ocupant la casa i convertint-se en una presència angoixant per als nostres protagonistes. Amb aquesta novel·la, John Bilbao consolida la seva extraordinària capacitat per desvetllar el pertorbador que s'oculta darrere les històries més quotidianes. Esperem que us agradi i sorprengui tant com a nosaltres.
Doncs moltíssimes aquesta... gràcies, per aquesta
bona recomanació. I després, molt ràpidament, si et sembla, per acabar, tornem a recuperar la literatura infantil juvenil. Jo us proposo personalment dos títols que tenen la lletra en comú en el seu títol, però que no tenen res a veure. El primer es diu Em dic A, és de Steve Tassane, en traducció de Maria Rosic, i publica Calandraca. Estaria recomanat a partir de 12 anys aproximadament, i és un llibre que ens parla dels refugiats, i aquesta és un nen, el nen protagonista, que com que ningú sap com és, d'on és, ni com ve, ni quina família té, els responsables del camp es refereixen a ell com A, i a partir d'aquí ens explica tota la seva història. Crec que és una eina fantàstica perquè puguem reflexionar amb la infància d'aquesta realitat tan dura que es viu als camps de refugiats. I la segona proposta seria Cartes al senyor A, d'Anna Sakovic, amb il·lustracions d'Eva Beniak-Hremska i traducció de Carolina Jaseska. En aquest cas publica Tule Edicions, és recomanat a partir d'11 anys, i aquest llibre el que es fa és parlar-nos de l'Alzheimer. Per tant, lligaria una mica amb aquest El llenguatge secret de l'Anna Manso que avui us presentàvem. I la tercera recomanació, molt ràpida, com sempre, des d'una llibreria, en aquest cas la Marta, de la llibreria El Gat Pelut, d'aquí del barri de Sants de Barcelona, que ens fa aquesta recomanació.
Hola, sóc la Marta de la llibreria El Gat Pelut de Barcelona i us vull recomanar Sunakai, escrit per Meritxell Martí, il·lustrat per Xavier Salomó i publicat per l'editorial Flamboyant. Sunakai ens explica la història de dues germanes, la Sunan i la Kai, que viuen en un món en el que el plàstic i la contaminació han guanyat la batalla a la humanitat. Casa seva s'alça sobre una enorme illa de plàstic, Sunakai. És un àlbum preciós, amb l'estil inconfusible del tàndem Martí-Salomó i que, com a Sota les onades, presenta històries realistes però també amb un punt de fantasia que els fa accessibles tant a públic infantil com a adult. Un àlbum per prendre una mica més de consciència sobre la crisi climàtica i les conseqüències que té la generació de residus plàstics i el fet que amb el temps hem convertit el mar en una deixalleria. Amb tot, també és una història per mantenir l'esperança.
Ostres, Aure, grans recomanacions. Tenim els deures posats, eh?
Hem fet llista avui, eh? Recordar-vos de Ken Harouf, sobretot per als adults, si voleu descobrir un autor que us agradarà, proveu-lo.
I jo em quedo amb aquest llenguatge secret d'Anna Manso, que serà doncs la meva obra literària, si m'ho permets dir-ho així, per aquest cap de setmana. Cuida't moltíssim. Gràcies, Aure.
Gràcies a vosaltres.
de dia i de nit el gessamí. El gessamí en una tanca, la rosa enmig del jardí. Lleument, tendrament gronxada, la rosa mor en un cim. El gessamí, quan l'amada s'ageu pàlida a dormir, el té viu sense saber-ho, els cabells que es dessenyin. La rosa fa enamorar-se el gessamí de fallí. La rosa fa enamorar-se el gessamí de fallí.
Ràdio Estel. Connecta amb l'actualitat també a radioestel.cat, el teu portal informatiu.
Mamá, mamá, ¿qué vamos a hacer este verano?
Pues este verano vamos a disfrutar más que nunca de la naturaleza. Nos vamos al Colvillo.
¿Qué es eso?
El Colvillo es el mejor complejo turístico rural. Está en plena naturaleza y tiene todas las comodidades, incluido un restaurante para chuparse los dedos. Nos vamos a bañar en el río, vamos a hacer piragüismo, montaremos a caballo y muchas sorpresas más que ya descubrirás.
¡Sí, nos vamos de aventura!
Pues dile a papá que reserve ya en el 949-109-036. 949-109-036.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
El magazín del matí a Ràdio Estel. Millors moments.
Avui hem convidat a seure el nostre xeslau en particular el periodista Manel Elias. Ell, després de deixar la corresponsalia de TV3 de 7 anys a Rússia, torna a casa i ho fa amb un llibre. Rússia, l'escenari més gran del món. Elias va néixer a Berga, és llicenciat en comunicació audiovisual i des del 2001 treballa a Televisió de Catalunya, on ha presentat, entre d'altres, l'informatiu infantil InfoK, ha estat cap d'edició de la nit al dia, entre d'altres. Des del 2014, com us dèiem, fins aquest 2021, ha estat corresponsal de TV3 i Catalunya Ràdio a Moscou.
I durant tots aquests anys de notícies i reportatges ha recorregut la immensitat de Rússia, recollint històries extraordinàries que no cabien en una crònica, però que ajuden a entendre el país en la seva complexitat. El periodista català les ha recollit al llibre Rússia, l'escenari més gran del món, d'Ara Llibres. Però què hi trobarem en aquest llibre? Doncs ell mateix, Manel Elias, ha recopilat en un vídeo de poc més d'un minut les històries que més l'han fascinat al llarg d'aquesta etapa.
La bellesa inigualable de la babushka Lyuba patinant al llac Baikal i de la seva biografia. Chernobyl i la història per descobrir del disjòquei que feia ballar els liquidadors que es van jugar la vida després de l'explosió nuclear. S'ha tatuat Putin al front. Un viatge per l'escenari més gran del món. Un país de poesia i de guerra.
Acaba de caure un projectil damunt d'aquesta casa.
personatges extraordinaris, alguns dels quals viuen a 50 graus sota zero. Rússia, l'escenari més gran del món. Ja a la venda a totes les llibreries.
Doncs ara mateix, Olga, que fem? Connectem amb Rússia, no?
Oh, estaria bé.
Vinga, concretament amb Moscou, directament des d'allà saludem a Manel Elias. Bona tarda. Bona tarda.
Hola, hola, bona tarda, què tal?
Quina hora teniu per allà a Moscou?
Dues hores més que vosaltres. Aquí van decidir fa uns anys que això de moure el rellotge ja no ho feien més i el deixen parat, de manera que hi ha una part de l'any que estem a una hora més i aquesta altra part de l'any que estem a dues hores més que Barcelona.
A veus? Doncs jo pensava que hi havia més diferència
sí,
horària.
Sí, creiem que sí.
Uh-huh. Aquí ho han provat tot, vam arribar a estar tres hores més, sí, han fet tots els experiments i ara deixen de moure el rellotge. I jo, que ho he provat tot, us diré que això de no moure el rellotge, a mi, personalment, m'agrada bastant.
Estem molt a favor.
Sí, jo estaria bé tenir-ho en compte. Aquí, eh? Ara fa gairebé...
Sí, fora merders de si hem quedat a aquesta hora i no t'has presentat
i
tot això.
Clar, clar, és obvi, no? Que probablement, Manel, en alguna ocasió t'hauràs trobat, no? Aquesta diferència horària, a l'hora de fer cròniques i tot, clar, deu ser com una mica sí. Desgavell, no?
Clar, en el meu cas juga al meu favor, perquè jo sóc molt nocturn i em costa moltíssim llevar-me d'hora. Aleshores, a l'hivern, per exemple, ara, si hagués de fer una crònica o entrar en directe a primera hora del matí, per mi són dues hores més tard. És a dir, si me la demanen per les 7, és a les 9, no és tan greu. Però, clar, a l'hora de ser corresponsal, això ho has de tenir en compte. A Londres, per exemple, aquesta hora de menys et juga a la contra. T'has de llevar abans. I si ets com jo, que te'n vas a dormir tard, es complica tot. I els que estan a la Xina ja ni us ho explico.
Manel, encara estàs per Rússia, doncs, no? Deu costar dir adéu a la que ha estat la teva casa durant 7 anys.
Sí, costa, però a veure, el que està passant és que no em deixen marxar d'aquí. És a dir, jo ja hauria d'estar a Catalunya i ja ho teníem tot planificat. Dissabte havíem de volar amb la família, els vols programats, moltes coses de gestions que no us podeu ni imaginar, ja totes programades per el dissabte i... La meva companya, per desgràcia, va donar positiu de Covid.
Ostres.
Per tant, no podíem volar i ens vam haver d'aïllar al pis de Moscou, on estic ara. I al cap de res, evidentment, vaig caure jo també. I, per tant, ara m'estic recuperant. Avui ja no tinc febre, però si em veieu no gaire àgil mentalment, la gent no es pensi que el llibre el vaig escriure així. No, més, sí. I res, esperem que quedi com l'última...
Cuida't molt, clar. Clar, per tant, ara estàs aïllat, no, Manel?
Estem aïllats? Sí, sí, no, això... ha sigut tot una moguda perquè el pis on estic l'havíem de deixar el dia 1.
Estarà tot en caixes.
Estava tot en caixes, les caixes han arribat abans que Barcelona... Bueno, estan en trànsit, però arribaran abans de Barcelona que nosaltres. Els dos nens els hem hagut de treure del pis perquè s'haguessin acabat infectant també. No, una bona moguda, eh?
Home,
una bona
moguda. I això es mereix un capítol, no? A Rússia, l'escenari més gran del món.
Entre tots els oients hem d'intentar arribar a una segona edició del llibre i li afegim l'epíleg, sí, sí.
Bé, moltes gràcies per tot i estar infectat i ara ja trobar-te una mica millor de dedicar-nos a aquesta estona. I et volíem preguntar, sí. Perquè les corresponsalies normalment duren 4, 5 anys, tu en portaves 7. Per què arriba un moment que dius, va, ja, tornem cap a casa?
Sí, jo calculava que ja la televisió ja m'havia donat també senyals que tard o d'hora, més d'hora que tard, això s'acabava. Aleshores, simplement vaig veure que s'acabava i per una qüestió familiar també, de papers pels nens que poguessin sortir d'aquí, etc., tot va encaminar-se en què havia de ser ara. I vaig pensar, home, si igualment hem de tornar aviat, millor fer-ho ara a principi de curs, que es vagin adaptant a les noves llengües, el català i el castellà, etc. I vaig decidir que ja havia arribat el moment de tornar i tant la tele com la ràdio sempre m'han tractat molt bé i vam acordar-ho així. Mm.
I què t'ha permès fer la feina de corresponsal, Manel?
Clar, a veure, torno sense haver-me acabat això ni de broma, és a dir...
És el país més gran.
És el país més gran del món. A més a més, és molt divers. Aquí hi ha moltes nacionalitats diferents, moltes religions diferents. Les distàncies, abans ho heu dit, són molt grans. Vol dir que jo he arribat a estar viatjant 24 hores en un cotxe sense sortir d'una regió. He arribat a volar 8 hores en avió sense sortir del país. És a dir, estem parlant d'unes distàncies enormes, però que, a més, les comunicacions no són fàcils i costen molt de... Aleshores, aquí em quedaven històries i em quedaven moltes coses per fer. I no m'he cansat de Rússia. M'ha permès fer de tot, descobrir la Rússia real, un lloc, com deia en el vídeo que heu posat, una mica de... tant de guerra com de poesia, les dues coses alhora. És un lloc molt dur per moltes coses, el mateix clima, per la seva història, per la política, amb les circumstàncies internacionals que ens hem trobat aquí, amb guerra amb Ucraïna, intervenint a Síria, però que a la vegada és un lloc també molt i molt romàntic. Els russos són molt carinyosos i molt despresos, etcètera, no? Aleshores, m'ha permès descobrir un món realment interessant com a persona i també especialment com a periodista.
I ha canviat molt la Rússia que tu et vas trobar fa 7 anys de la que deixes ara?
Sí, ha canviat una mica, però sobretot ha canviat per aquells que... Primera, ha canviat molt per aquelles persones que, per exemple, van venir als 90 o al principi dels 2000, sobretot al centre de Moscou, que ha estat una ciutat que en aquests últims anys que jo he viscut aquí s'ha modernitzat moltíssim. Hi ha hagut una inversió molt forta al centre de la ciutat, és una ciutat moderna que té de tot. Això per una banda. Per l'altra, aquests últims anys han estat també l'etapa de les polítiques més dures de Vladimir Putin. Sens dubte, les lleis més repressives, on més falta de llibertats hi ha hagut, etc. I això també ho he anat vivint en present, no? Com s'anava complicant tot. Avui mateix ens hem llevat amb la notícia de l'expulsió d'un periodista holandès. Fa poc van expulsar una britànica, uh-huh. I l'holandès l'han expulsat simplement fan dues excuses, i que està molt relacionat amb un dels capítols que explico al llibre, que es diu Tothom fora de la llei, uh-huh. I és que les autoritats aquí juguen de tal manera que quan algú es converteix en incòmode pel que sigui o perquè ells volen, ja et trobaran la falta per expulsar-te, no? Aleshores, aquest periodista holandès, podríem ser qualsevol dels periodistes estrangers que estem aquí a Rússia, li han trobat dues coses petites, que ja et dic, perquè és tan complicat seguir aquí les normes quan ells volen, és tan complicat que per una excusa petita doncs passa això, que avui l'han expulsat, té 3 dies per abandonar el país, va arribar com jo el 2015, jo vaig arribar a començaments del 2015, i ara té 3 dies per marxar, no? Jo que sé que és fer aquesta mudança que porto dies aquí atabalat, doncs sí, estem en una etapa dura, en una etapa dura de Putin.
Clar, perquè el 2016 et vas incrustar, Manel, a l'exèrcit rus per entrar a Síria, no? Fins a quin punt els controla la informació a Rússia?
Sí, a veure, la informació, sobretot la dels grans mitjans russos, que és el que consumeix el públic rus, està absolutament controlada a extrems màxims. És a dir, la majoria de les notícies... la majoria no, però moltes de les notícies que he explicat jo a TV3 o a Catalunya Ràdio, és impossible, impossible veure-les als grans mitjans de comunicació russos, malgrat que són notícies que afecten els russos i que són fets reals i comprovables, és a dir, que no ens les inventem, i malgrat que jo no tinc cap interès en parlar malament de Rússia, aquest país me l'estimo molt, estic aquí perquè vull des del principi, i jo vaig decidir venir, i jo he decidit anar-ho allargant, aquí tinc família, etc. Però les notícies són fets i jo els explico, no? Aleshores, aquesta part està absolutament controlada. Una altra cosa és que els periodistes estrangers ens sentim més o menys lliures per informar de les coses i, entre altres coses, perquè, per una banda, ja els va bé per donar la sensació que aquí hi ha llibertat de premsa. Clar. Segona, perquè el règim de Putin és bastant intel·ligent. Jo crec que sap molt bé a on ha d'apretar i on no cal. I aleshores el que digui Manel Elias per un territori com Catalunya, doncs...
Que digui, que vagi dient.
Sí, exacte, els mereix molt poca importància. però sí, sí, estem molt lluny de considerar que aquí hi ha llibertat de premsa, i de fet en el rànquing de Reporters Sense Fronteres, Rússia està al país 150, del 150 en avall.
Oh. O sigui que... Perquè tu t'imagines, Manel, una Rússia sense Putin?
Sí que me l'imagino, sí que me l'imagino, i crec que aquest país és extraordinari, la seva gent és extraordinària i és capaç de tot, és a dir, el que es proposin ho faran. El que passa és que ara mateix no és realista pensar-ho, és a dir, no hi ha una alternativa real a Putin, és impossible, i això de vegades crec que la premsa estrangera, una part, acaba confonent la realitat de... No, les ganes d'alguns amb la realitat. Ara mateix Putin està molt, molt fort, ho té molt ben controlat, de dalt a baix, i ara mateix és impossible imaginar-se a curt termini una Rússia sense Putin. Però tot això pot canviar en qualsevol moment. I aquesta també és una de les... gràcies, podem dir, per un periodista, de ser a Rússia, no? Sembla que mai passi res, i sembla que tot sempre sigui igual i estable, però sempre pot passar qualsevol cosa.
Mireu, avui el Manel Elias ens està presentant aquí al matí a Ràdio Estel el llibre Rússia, l'escenari més gran del món, on el Manel explica aquestes històries, no?, en el llibre, que ajuden a entendre el país en tota la seva complexitat. Històries com aquesta. Manel, on sona aquesta cançó, el teu llibre? És un digi radioactiu, sí, sí. Escolta.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, 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 aquesta és una de les històries que més m'agraden a mi, de les que m'han passat aquí. Jo vaig estar molts dies, força dies, a Txernòbil. Era el 30è aniversari de l'explosió, i de l'explosió nuclear, que, com sabeu, va haver d'evacuar-se tota la zona, etc. I vaig estar uns dies allà. I allà vaig conèixer gent extraordinària, molt extraordinària, com, per exemple, una àvia molt velleta que es va negar a abandonar casa seva i ha seguit vivint d'amagat en una zona tan radioactiva, menjant, bevent allà, tot el que desaconsellen els metges. I el seu relat és brutal i és el llibre. I el dijó que hi ha en qüestió és que a Txernòbil hi ha la figura, que potser molts oients els sonarà, dels liquidadors. Els liquidadors van ser la gent que, o voluntàriament o obligada, va haver d'intentar aturar aquella catàstrofe. Aleshores, es jugaven la vida intentant que allò no anés a més, aquella fuita, no?, que amenaçava la URSS i amenaçava tota Europa, i vés a saber què hagués passat. El que passa és que jo vaig conèixer per casualitat un liquidador molt especial, l'Alexander, que es va dedicar... Ell era el disjòquei de Txernòbil. És a dir, Txernòbil era... en realitat, hi havia a prop de Txernòbil una ciutat d'uns 50.000 habitants, molt moderna. Era un exemple gairebé de com havia de ser una ciutat a l'URSS, com volien que fossin, i que va anar creixent conforme s'anava construint la central nuclear, no? I allà hi va arribar aquest jove i va començar a fer-hi la discoteca de Pripyat, que és aquesta ciutat icònica que va ser evacuada i que ara veure-la és al·lucinant, perquè és una ciutat guanyada per la vegetació, no? Tothom va marxar pensant que hi tornarien i no hi van poder tornar mai més. Aleshores, aquest disjòquei, el disjòquei d'allà, un cop va ser evacuat, va pensar que la millor manera que tenia ell de contribuir a ajudar aquests que jugaven la vida, aquests liquidadors, va ser tornar a entrar a la zona i posar-los música cada vespre. Aleshores, quan el vaig conèixer, aquesta història em va semblar tan extraordinària que vam quedar un parell de vegades, me la va explicar bé, i és una de les que figura el llibre i de les que més m'agrada.
Manel, tu dius al llibre que t'han passat situacions que trobaríem exagerades si fossin producte de la imaginació d'un guionista de cinema. Explica 61 històries. Com les has triat? Duies un diari, has anat fent memòria, anaves apuntant, pensant que algun dia potser acabaries fent això, fent un llibre que parlés de Rússia i del que t'ha passat al llarg d'aquests 7 anys?
Sí, realment, jo me'n vaig anar adonant de seguida, tot i que vaig tardar un temps a començar a escriure una mica. Jo me'n vaig anar adonant que moltes coses que em passaven fins i tot a la vida més diària, domèstica, eren bastant extraordinàries. I fins i tot al principi moltes ni me les creia fins que em posava a investigar-les una mica i deia, ostres, doncs és veritat. O és una part veritat, o sí, va ser així, no? Aleshores, quan me'n vaig adonar, i també me'n vaig adonar que la majoria d'aquest material no el podia situar a les cròniques de ràdio i tele perquè no eren el format d'una notícia, d'una crònica d'un minut i mig que expliques alguna cosa noticiable, sinó que són anècdotes gairebé, però que considero, per altra banda, que expliquen molt bé com és aquest país i que, a més, me n'adonava que quan els amics, la família o fins i tot desconeguts que et reconeixen pel carrer quan vas a Catalunya, el que em preguntaven eren més aquestes altres coses. Aleshores, aquí va ser quan vaig començar a apuntar-les i anar-les guardant. I la veritat és que jo sóc molt vergonyós en moltes coses i, per exemple, publicar un llibre em feia molta vergonya. És així. Aleshores, jo tot això ho tenia guardat en un arxiu al meu ordinador i quan vaig tornar d'un viatge, del viatge que vaig fer a la zona més freda habitada del planeta, em van trucar, em van contactar amb vi de l'editorial d'Ara Llibres, demanant-me, ostres, ens agradaria molt que... I aquesta persona, que és el Joan Carles Gervés, que és molt hàbil i
et va enredar.
Sí, em va enredar, però d'una manera molt bona, no? Gràcies a ell existeix aquest llibre, perquè jo estic convençut que potser al final l'hagués guardat i ja està, hagués pensat, bueno, ja el tinc escrit i jo ja m'ho he passat bé, perquè m'ho he passat bé escrivint-lo.
I deies això, que les havies d'escriure per creure-te-les, no, Manel?
Sí, sí, en part, a mi em passa una cosa també, i és que tinc, i aquest és un gran problema per a qualsevol periodista, jo tinc molt mala memòria. Molt mala memòria, però molt, exageradament dolenta. I hi ha moltes coses que m'han passat que quan me la recorden, per exemple, a l'infància, amics o el que sigui, i jo ja ni me'n recordo, me les expliquen ells, no? I vaig pensar, amb Rússia et passarà això. O te n'oblidaràs o diràs, vols dir que això era així o no? Aleshores vaig anar a fer l'exercici d'anar-ho comprovant i d'anar-ho apuntant. I entre tot plegat i la trucada de l'editorial i etcètera, etcètera, al final ha nascut
provat
aquest llibre. Sí, ara estic content que hi sigui.
Avui estem parlant amb Manel Elias, el periodista que va de treure aquest llibre, Rússia, l'escenari més gran del món. I dius també, Manel, que Rússia t'ha sacsejat la vida, tant professional com també personalment. Avui et volem preguntar per què els divendres a la nit és el millor moment de la setmana per tu.
Sí, els divendres sempre ha sigut el meu dia preferit de la setmana. Ja des que era molt petit me'n recordo. Fins i tot del que miràvem a la televisió amb la meva germana, l'1, 2, 3, tot això me'n recordo, i sempre els divendres. Després, de més gran, doncs perquè sortíem els meus amics de Berga, després a Barcelona, i perquè era l'inici del cap de setmana, encara que tot el dia no sigui de festa, però el tens tot per endavant, no? I aquí a Moscou la millor cosa que m'ha passat aquí a Rússia és conèixer la Gènia, que ara és la meva dona. I sí, ens vam començar a quedar, ens vam enamorar moltíssim, i els divendres sempre jo me'l reservava com fos per anar a sopar junts els dos. I va ser un divendres, per exemple, que vam descobrir que tindríem un fill, etcètera, etcètera.
Casualitats de la vida, Manel, que va ser un divendres a la nit, eh?
Exacte, un divendres a la nit i just abans de demanar l'ampolleta de vi i anàvem cap allà i em va dir, ostres, jo tinc aquí uns endarreriments, deixa'm mirar. I sí, sí, va donar positiu, aleshores només vaig tenir copa jo. Ella va haver de beure aigua, però molt contents. Aleshores sí, tota aquesta part de la meva vida personal aquí, la que es pot explicar l'explico, perquè, malgrat que, com he dit, soc molt reservat amb les coses de la meva vida, Crec que expliquen també molt bé el país, la meva relació amb la família, els recorreguts que he fet cada matí amb el fill gran, perquè la meva dona tenia un fill ja, i anàvem junts cada matí a l'escola, etcètera, etcètera, no? Tota aquesta relació amb la meva família russa, que ha estat extraordinària, ajuda també molt a entendre el país i el país de veritat, perquè les autoritats ens volen vendre una cosa i jo tenia les meves comprovacions sempre que podia fer, ja no només oficials com a periodista, sinó una família tan gran aquí, sempre els hi preguntava, això com va? Això és així, això és això, i podia comprovar moltes coses, no? Aleshores, tot això es va filtrant al llibre, també.
Per qui tingui ganes de conèixer aquesta Rússia increïble, ja sabeu, Rússia, l'escenari més gran del món, el llibre de Manel Elias, publicat per Ara Llibres. Moltíssimes gràcies per totes aquestes cròniques que hem anat veient i sentint al llarg d'aquests darrers 7 anys, Manel, i que vagi molt bé la tornada.
Moltes gràcies a vosaltres per aquesta estona i llàstima que no hagi pogut ser aquí, perquè
és
força major.
Sí, no, totalment. I si et sembla, Manel, acabem amb Digi Alexander. Què et sembla? Posem Boniem?
Vinga, endavant, i tant. Doncs... Imagineu-vos a Txernòbil, tothom ballant això.
Tothom ballant, eh? Edison, duos amb Digi Alexander. Gràcies, Manel. Elias, molta sort, que tinguis, que et recuperis aviat. Cuida't moltíssim i bona tornada a casa, Manel.
Una abraçada, fins aviat.
I fins aquí el matí a Ràdio Estel d'aquest dimarts. Ja sabeu que demà hi tornem a les 8 del matí. Ara us deixem amb l'última hora de l'actualitat informativa i després un clàssic de Ràdio Estel, la millor selecció musical de Maria Sierra Rodríguez.